El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto. Com esteu? Espero que estigueu tots molt bé. I fa fred. Per això us recomano que us abrigueu molt, i sobretot els més petits de la casa. I us dic això perquè just ara parlarem de quant costa tenir un fill o una filla, ja sigui per comprar-li roba, per alimentar-los, per pagar l'escola, els extres. Tot cada any és més i més car. I aquest any, fixeu-vos, el cost és de gairebé 1.000 euros, sense sumar, òbviament, altres despeses. En parlem sobre el tema. I ara volem parlar del cost de la criança a Catalunya, que ha arribat a una mitjana mensual de 938 euros per infant aquest any 2024, un 15% més que el 2022, segons un informe de Save the Children. Amb aquesta xifra ens convertim en el territori més car d'Espanya, on la mitjana és de 758 euros mensuals. Un augment, el del cost de la criança, que es deu principalment a la inflació, especialment pel que fa al subministrament de la llar i l'alimentació. Sobre el tema, perquè ens expliqui ben bé això, en parlem amb l'Ona Lorda Roura, que és responsable de polítiques d'infància de Save the Children a Catalunya. Ona, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem de que cada cop la vida és més cara, i en aquest cas la criança d'aquests infants, no d'aquests fills i filles a Catalunya, oi?
Sí, efectivament. Aquest factor socioeconòmic el qual explica l'increment del cost de criar uns fills i filles té un impacte molt evident en la voluntat de les famílies de tenir nens i nenes, perquè moltes es donen compte que no tenen l'ingrés suficient per poder cuidar-los, i també fa que moltes famílies es trobin en una situació de vulnerabilitat extrema. Catalunya té una de les taxes de pobresa infantil més elevades de la Unió Europea, la qual cosa ens situa en una anomalia en comparació amb països que tenen una renda o un PIB més baix que el nostre.
I com ha anat canviant això al llarg dels anys? Com ha anat augmentant aquesta despesa? Perquè ara veiem la comparativa, no?, el 15% més que el 2022, però ha sigut progressiu, no?, tot aquest augment amb el pas dels anys fins a arribar al punt fins on estem.
Sí, efectivament, respecte al 2018, que nosaltres també vam fer un informe, ha pujat un 45%, i aquí és clau el cost de l'habitatge, perquè les dades ens indiquen que des del 2018 ha pujat un 145% el cost associat a l'habitatge en la criança dels fills i les filles. També això té un impacte en les taxes de pobresa infantil, perquè veiem que és un fenomen estructural, és a dir, en els últims 15-20 anys la taxa de pobresa infantil no ha baixat, sinó que ens trobem en la mateixa situació que fa 20 anys, perquè justament no hi ha hagut polítiques públiques enfocades a reduir aquesta taxa i aquesta situació de vulnerabilitat extrema.
El que indiqueu a l'informe és que l'econòmic, no?, és el factor que condiciona més aquesta decisió de tenir fills, i recordeu que a Catalunya neixen 1,10 fills per dona i a Espanya 1,16. A més, tot això, a part del fet de que cada cop es tenen menys fills perquè no es pot afrontar aquest pagament, les despeses estan bastant diferenciades, no?, en dues parts, una l'alimentació i d'altra banda l'habitatge, oi?
Sí, nosaltres en el nostre càlcul hem introduït també altres factors com la higiene, la roba i l'educació, però sí que veiem que en ordre d'importància en el cost de la criança tenim que primer és l'habitatge en un 19% del cost total, l'educació amb un 18% i després l'alimentació amb un 15%.
I totes les despeses, parlant d'habitatge, que corren també, no?, al voltant, llum, gas, despeses en general, a part, doncs, també de l'alimentació que comentaves, no?, que ha augmentat un 35% des del 2022, mentre que l'habitatge ha acumulat un augment que crida moltíssim l'atenció, un 145% des de l'any 2018. Parlem llavors d'un increment molt pronunciat, no?, i que afecta a totes les famílies de Catalunya, i encara més si tenen més d'un fill, oi?
Sí, efectivament, l'habitatge ara mateix és un factor d'exclusió social i de pobresa, perquè no tenir habitatge o no tenir un habitatge en condicions impacta sobre molts dels drets dels nens i les nenes. Per exemple, si nens i nenes viuen en habitatges amb humitats, goteres, han de compartir habitació, han de dormir amb els pares a la mateixa habitació, això té un impacte en la salut mental i la salut física i també en el desenvolupament dels nens i nenes, evidentment també en el que és l'educació i en la progressió. Veiem, no, que l'habitatge és un focus d'exclusió social i per la qual cosa les polítiques públiques s'han de focalitzar en que tots els nens i nenes de Catalunya tinguin un habitatge digne i en condicions i que sigui assumible el seu cost.
Exacte. El 44,4% dels infants viuen llars amb dificultats per afrontar aquestes despeses imprevistes. Ara parlaves d'aquestes condicions, no? on viuen hi ha un risc més gran de pobresa amb llars que tenen menors de 18 anys i també monomarentals, en aquest cas, no? Les famílies, en aquest cas, monomarentals, doncs encara tenen més risc i segons l'edat de l'infant també influeix moltíssim, no?
Sí, efectivament, tenir fills a Catalunya és un factor de pobresa i així ho indiquen les dades, ja que si ens fixem les llars que no tenen fills, la taxa de pobresa és del 13%. En el cas de llars amb fills, això ascendeix fins al 22%, però en el cas de les famílies monoparentals ja és molt més extrem, perquè les dades ens indiquen que tenen un risc de pobresa d'un 35,6%, és a dir, que les famílies normalment encapçalades per dones estar en una situació d'extrema vulnerabilitat en el nostre país. I també, com ho has dit, el cost per edat també és un factor diferencial. En el nostre informe hem calculat que a la franja d'edat on més ascendeix el preu de la criança és del 7 als 12 anys, fins a uns 993 euros al mes, que és el màxim, i que això s'explica perquè els nens i les nenes d'aquesta edat comencen a menjar més, per la qual hi ha un cost més elevat en quant a despeses d'alimentació, però també degut a que hi ha un canvi, no, en per exemple, les habitacions, en el mobiliari, ja que passen de ser de bebès a nens més grans, i també tot el que és el cos associat a l'educació, extraescolar, lleure, i també l'oci, perquè a partir d'aquesta edat es comença a introduir els dispositius digitals, mòbils, ordinadors, etc, que també fan que augmenti molt el cost de criar un fill i filla en aquesta franja d'edat.
Aquest és, de fet, el tercer informe, no la tercera edició de l'informe al cost de la criança realitzat per vosaltres, no, per Save the Children, i el primer es va fer l'any 2018. Per què es va fer aquest primer informe? Es pensava que ja la cosa s'encaminaria cap a malament? En quin moment vau decidir, doncs, començar a estudiar això?
Bueno, nosaltres com a organització que treballem a Catalunya ens interessa molt tenir una fotografia i una radiografia de la situació dels drets dels nens i les nenes a Catalunya. El 2018 ja vam començar a detectar que moltes famílies tenien greus problemes per assumir el cost de la criança dels fills i les filles i veiem que uns anys després la situació continua igual perquè ara mateix no hi ha suficient inversió pública en la criança. Aquí a Espanya només inverteix un 1,3% del PIB en infància, mentre que als altres països de la Unió Europea la mitjana és del 2,3%. És a dir, que hi ha una manca de polítiques públiques enfocades a cuidar les famílies, a que puguin tenir fills i filles i que aquests nens i nenes visquin de forma digna. I és un problema estructural tant a Catalunya com a Espanya. Ara mateix som el segon país de la Unió Europea amb la taxa de pobresa infantil més elevada d'entre tots aquests països, per després de Romania. I el que és curiós és que hi ha països amb un PIB més baix que el nostre, com per exemple Polònia, però tenen una taxa de pobresa infantil molt més baixa que la nostra, és a dir, que alguna cosa estem fent malament. I en aquest sentit nosaltres proposem la implementació d'una prestació universal de criança que ajudi les famílies a assumir el cost d'aquesta despesa.
Exacte, per això mateix t'anava a preguntar, no, per aquestes propostes, això que demaneu i que reclameu, un cop heu fet aquest informe, què és el que voleu? Perquè acabeu l'informe realment amb una crida, no?
Sí, efectivament, nosaltres com a organització tenim diverses propostes. La fonamental seria implementar aquesta prestació universal d'ajuda a la criança, ja que som un dels pocs països de la Unió Europea que no compta amb aquesta ajuda i que seria d'uns 200 euros mensuals per poder ajudar les famílies a cobrir una petita part de la despesa associada a criar fills i filles. és un tema que s'està treballant també a nivell estatal amb el Ministeri de Drets Socials i que esperem que sigui una mesura que acabi arribant al nostre país. També és fonamental tot el tema de l'habitatge, és a dir, centralitzar polítiques en aquest sentit, perquè veiem, com he dit abans, que és un factor d'exclusió social i que s'ha d'invertir en habitatge de protecció oficial, habitatge públic, prioritzar famílies amb infants i també redissenyar tot el que són les ajudes que ja tenim, que ara mateix no arriben als nens i nenes, com per exemple la renda garantida de ciutadania, que només arriba al 10% dels nens i nenes en situació de pobresa a Catalunya.
I tenint en compte que veu fer aquest informe, com ara comentaves, no, quan veieu que la situació es descontrolava una mica, no, que era augmentava considerablement, no, aquest percentatge de despeses per infants aquí a Catalunya, com veieu que serà d'aquí uns anys? Continuarem anant a pitjor en aquest cas?
Bé, si no canvien les polítiques públiques enfocades a la protecció de la infància i no són una inversió més elevada en protegir aquesta infància, no veiem que canvi la cosa, perquè si mirem els últims 15 o 20 anys, que no s'han pres mesures contundents, hem vist que la pobresa infantil aquí a Catalunya s'estanca, que és estructural, és a dir, fins que no s'adoptin mesures molt específiques i focalitzades en la infància i s'inverteixin més recursos, no veiem que el cost de la criança disminueixi, ni tampoc veiem que menys famílies es trobin en situació de pobresa.
Doncs, Ona, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, responsable de Polítiques d'Infància de Save the Children aquí a Catalunya. Moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta radiografia de la situació actual i tant de bo aquestes mesures comencin a implementar-se i això no vagi a més en els propers anys. Gràcies.
Moltes gràcies.
Omplir la cistella de la compra d'una pàgina web de productes durant dies i dies sense arribar a pagar. Ho fan molts consumidors i encara més en períodes de rebaixes. Ara, investigadors de la UOC han descobert que posar productes a la cistella en línia allibera el cervell dopamina, un neurotransmissor conegut com l'hormona de la felicitat, perquè proporciona una sensació de plaer. Sobre el tema, perquè ens ho expliqui, en parlem amb l'Anna Jiménez Zarco, que és professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Anna, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Clar, sorprèn la idea de que sigui posar els productes de la cistella però sense arribar a comprar-los, no?
No, és molt habitual, eh? No és una cosa que sigui estranya.
I què és el que provoca?
A veure, depèn una mica què és l'objectiu que tingui la persona. A veure, d'una banda, evidentment, aquesta sensació que comentaves, no?, de dopamina, de, diguem-ne, de poder o control, no?, de fer una cosa que m'agrada, compro... O sigui, com si jo tinc una mica la capacitat de prendre la decisió i al final arribar o no arribar. Això és important, ¿vale? Otra volta que diguem, diguem-ne, que diguem directament el que està buscant o està una mica tantejant el mercat, és a dir, vull comprar un producte, no és molt urgent o és urgent però me lo de mirar en calma, i el que fa directament és simular tota la compra i visualitzar el preu. I potser estigui a l'hora comparant diverses cistelles de la compra o el mateix producte en diferents planes web.
I això el que provoca és aquesta hormona de la felicitat, no? Aquesta sensació que comentes, potser de control, de satisfacció, però quines parts del cervell s'activen en aquest procés de compra? La famosa dopamina, no?
Aquesta sensació de control, evidentment, està molt lligada al que diuen de la dopamina, o sigui, aquesta sensació de... em sento un feliç, a vegades, perquè he simulat la compra i soc jo qui porto el control, ¿vale? Però moltes altres vegades és allò de que tu estàs simulant la compra. Ara, per exemple, ha arribat o han tingut el Black Friday o han tingut el Cyber Monday també. Molta gent està anticipant, per exemple, les compres del Nadal i de fet aprofita aquests períodes de rebaixes o de... Fins i tot períodes, vull dir, que estan portant ja un mes de rebaixes, per exemple, per avançar les compres del Nadal. Aleshores, doncs, entens, en calma, em miro on trobo la millor oferta. I poso, per exemple, un exemple, jo he de comprar un producte i agafo la plana web d'Amazon i perfectament puc estar buscant el mateix producte a Amazon a Espanya, a Amazon a França i a Amazon no sé què, però és un market. I estic mirant la mateixa oferta que pots arribar igual a casa, igual tinc les mateixes despeses de transport en diferents llocs i trobo perfectament diferències en el preu o fins i tot diferències en quant al temps de transport, no? M'arribarà a casa demà o m'arribarà en 2 setmanes, per exemple. Clar, estic simulant, clar, jo he simulat la compra fins al final, però clar, jo no arribo a pagar.
Clar.
Després, per la decisió.
Clar.
Sí, moltes vegades aquesta comparació. Altres vegades he de fer la compra i tinc 2 planes web obertes. I pot tornar a posar-te el cas d'Amazon, no sé, he de comprar llibres dels col·legis, Amazon i per exemple, tinc oberta la palana de la casa del llibre. ¿Vale? I estic simulant. I en aquest sentit, per exemple, és molt curiós, i si fas la prova veuràs, que Amazon treballa amb preus dinàmics. És a dir, d'alguna manera, en tot el tema de les cookies, està controlant les cerques d'informació que estem fent en el mateix moment en altres planes web. De tal manera que si un llibre, per exemple, hi ha una petita diferència respecte a l'altra plana, ens acaba igualant el preu. De tal manera que al final, doncs, si el preu és el mateix i les condicions que em porta Amazon són millors, doncs al final acabo comprant a Amazon. És a dir, aquesta diferència de 3 euros que abans tenia Amazon i que deia, ostres, jo on vaig a la casa del llibre? Doncs directament fa la compra a Amazon. Però perquè en temps real m'està ajustant els preus, ¿vale?
Mm-hmm.
Aquesta és l'opció.
I ara parlaves, no, de quan ja es compra, no, a la cistella de la compra. Pot ser que també hi hagi un efecte contradictori aquí, un cop ja s'ha comprat, que es reba el producte i hi hagi, doncs, una mica com d'empenediment, no, de considerar, per exemple, que la despesa ha sigut innecessària, que no ho hauríem d'haver comprat. Això també passa o normalment no?
A vegades passa, el que passa és que, a veure, quan tu diguem que deixes el producte en la cistella, és perquè al final no acabes de prendre aquesta decisió, és a dir, perquè al final redis tu, t'empenyeixes abans de fer el pagament, perquè estàs dient, realment el necessito? O fas una parada, diguem, no, després d'aquest break, deixo el producte carregat a la cistella i directament demà se'n deixa la plana, perquè a vegades les planes directament es posen com un rellotge de, mira, tens 20 minuts el producte carregat a la cistella i si en 20 minuts fas la compra, directament s'elimina de la teva cistella,
uh-huh.
¿Vale? Uh-huh. Aleshores, a vegades, clar, aquestes mesures de pressió sí que es poden portar a fer la compra sense, diguem, sense estar totalment segurs i al final podem penedir-nos, no? Però moltes vegades també la decisió de compra en un establiment o un altre també la prenen en funció de que després tinguessin la possibilitat de retornar el producte si no ens acaba d'agradar. Per exemple, he comprat un producte que és per exemple, és Amazon. Que moltes vegades, per exemple, diem, volen retornar el producte i dir, mira, el pots retornar sense cap mena de cost, a cost zero, a la fora, dir, mira, si no li ha de passar res, em tornarà el diner, i sense cap mena d'explicació. És que al final no m'ha agradat, o el producte ha arribat malament, o no sé què em fa falta, per ja, vale?
Mm-hmm.
A vegades sí que tenen aquesta possibilitat, però normalment l'emprenedor, si tu deixes el producte carregat a la cistella i no tens la possibilitat de reprendre demà la compra, doncs igual realment és que no acabes ni l'acabes de fer. Llavors sí, és per això que moltes empreses el que fan és que, diguem-ne, intenten pressionar en aquest últim pas, perquè un cop has pres la decisió, diguem-ne, facis l'últim pas, que és la compra. I llavors és, et poso un, no sé, imagina que has deixat la cistella de la compra i doncs, acto seguit, no sé, han passat de 20 minuts i no amb tal, i reps un missatge de correu electrònic i et diu, escolta, recorda que tens aquest producte carregat i no s'ha acabat, no has fet l'últim pas. Mira, casualment et posem una promoció del 10% del preu, o sigui, et fa una petita rebaixa i et pots comprar, clar, aquest atractiu del preu més atractiu, és a dir, aquest atractiu de la promoció, aquest descompte que estan fent el preu, o aquest, dic, aquesta pressió del rellotge, o queden només tres unitats, perquè justament avui 2 persones d'entre totes busquen han comprat el producte i ens queden 5 unitats. Aquesta pressió de s'esgotarà el producte, m'estan fent un millor preu, arribarà en temps, vull dir, aquest premi o aquesta pressió que porta sí que pots furtar, no, prendre decisions.
Clar.
No correctes o no realment meditades,
exacte,
per responsable i després entenem a dir-nos, vale?
Aquest és el que es diu, doncs, la immediatesa aquesta, no? De voler comprar-ho ràpid, de rebre-ho també ràpid, no? Perquè també mirem una mica els plaços d'entrega i de més. I doncs les empreses utilitzen aquestes estratègies, no? Estratègies per incentivar, doncs, aquest consum.
Correcte.
Això sí, no és igual omplir la cistella que omplir la llista de favorits, oi? Els preferits.
No.
En aquest cas, sí que és veritat que es nota una mica de diferència, que d'una manera és com que ho tens més a mà, no? I en canvi l'altra ho tens com més aparcat.
L'altre és una mica la llista de fitxos, no? M'agradaria, igual me'l penso, tal, o no em fa falta ara. També una mica pensa't una cosa, pensa que quan tu estàs carregant a la cistella d'alguna manera, a la contraparte, no? A l'empresa, que ja estàs, diguem-ne, descomptant una unitat, és a dir, tu tens el magatzem, imagina't que tens el magatzem 100 unitats, que si tu carregues la cistella, directament durant un temps, durant 5-10 minutets, que és el que suposadament triguen en fer la compra o el pagament i tal, doncs aquesta unitat està com una mica compromesa. Clar, si tu, la unitat aquesta es queda carregada i després la cistella queda una mica abandonada i tal, clar, l'empresa tampoc pot tenir compromès 25 productes quan igual hi ha gent que l'està demanant i va una miqueta corta d'unitats, d'acord? ¿Vale? Per això també aquesta presa de, escolta, queden, no sé, jo, per exemple, a mi m'ha passat que estava intentant fer una compra d'un producte corresponent i allà de, mira, m'ha dit una estona, me lo miro. I aquí una estona és igual de que
ja
minuts.
No està.
I quan arriba, dius, mira, has quedat sense reina. O sigui, en aquesta situació, vale? O sigui, que sí que pressionen en aquesta cosa. Llavors la llista de deses, bueno, mira, tu poses la llei, però igual, és com la llista del Sara, bueno, però és que possible que quan tu tornes a buscar aquest producte ja estigui, o sigui, ja ni estigui.
Sí,
o
sí, ja, sí.
Perquè, clar, perquè la rotació d'aquests productes són molt altes, amb molta venda i amb poques unitats, vale? Però és una mica base, bueno, mira, com me lo miraré en el futuro. L'altra és que, suposadament, és que volem comprar-ho ja.
I tot això s'accentua, doncs, en aquest període, no?, en Nadal, rebaixes i també després de Nadal, no?, que comencen les rebaixes una mica més grans, però sobretot ara, no?, que la gent compra moltíssim.
Clar, ara pensa, o sigui, és que clar, tindrem uns ja serien unes dades que, clar, que són el tema dels regals, i molta gent anticipa la compra primer per el tema del preu i també segon per el tema de l'enviament, no?, allò de que, bueno, de que el producte està igual, està arribant de, no sé, de la botiga del costat, que t'està arribant des de Xina o des dels Estats Units, i clar, es comporta uns temps i uns preus. Aleshores, si jo ara trobo una millor oferta i a més m'estic garantint que el dia 24 o el 31, quan diguin que vull donar el producte, estarà, doncs, millor. És que al final ho he de comprar. O sigui, és aquesta que ho he de comprar. Les rebaixes, doncs, també hi ha molta gent... O sigui, és una mica de realment, la compra al Nadal cada vegada es fa menys, no? O hi ha gent que anticipa, és a dir, arriba Cyber Monday o Black Friday i anticipa la compra, i hi ha gent que al contrari, que diuen, mira, els Reis és el dia 6, doncs mira, t'esperes una mica, perquè totes són famílies, diguem-ne, proper, t'esperes el dia 8, que és les rebaixes, i és que te'l puc comprar, o te compro el que vull, o torno al carrer de regals i vas, o sigui, en aquesta situació, d'acord? ¿Vale?
Exacte.
Però sí, que realment, perquè és un millor preu, i el preu és un... que afecta la compra.
Doncs, Anna, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres d'aquesta cistella de la compra i d'aquesta dopamina, no?, de la hormona de la felicitat. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Les estacions de Gran Valira Resorts s'han presentat ja les novetats per aquesta temporada d'hivern 2024-2025, que té prevista arrencar el proper 30 de novembre i allargar-se fins al 20 d'abril, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. Els dominis d'Andorra han invertit un total de 20,9 milions d'euros per aquest hivern, dels quals 17,2 corresponen a Gran Valira, 2,3 milions a Pal Arinsal i 1,4 a Ordino Arcalís. Per parlar sobre el tema tenim avui el David Ledesma, que és el director de màrqueting de Gran Valira Resorts. David, molt bon dia.
Què tal? Bon dia, com esteu?
Una temporada que es presenta plena d'objectius, de reptes per endavant, no?, i també amb dades i xifres boníssimes, no?
Bueno, esperem les xifres boníssimes, esperem que siguin les dels centímetres de neu que ens puguin caure, perquè la veritat que les últimes dues temporades, doncs, tot el Pirineu hem patit una mica l'escassetat de precipitacions, i jo crec que respira optimisme, que ja han rebut les primeres nevades, que encara doncs, són insuficients, no?, per obrir les instal·lacions, però sí que en els pròxims dies les previsions meteorològiques ens indiquen que rebrem nevades i que això doncs, ens permetrà començar la temporada doncs, això, com dic, no?, amb optimisme i, com tu dius, doncs, amb molts reptes per davant. Com deies, hem invertit prop de 21 milions d'euros repartits entre les tres estacions, entre Gran Valira, Palainsal i Ordinal París, i amb moltíssima energia, un calendari d'esdeveniments també molt ampli i molts reptes de futur per davant. Sí, sí.
Quins objectius teniu per aquest any?
A veure, els objectius són clarament n'hi ha de qualitatius i n'hi ha de quantitatius, no? Respecte a la xifra d'ocupació, doncs ens agradaria superar el 1.600.000 esquiadors que vam tenir la temporada passada en el cas de Gran Valira. A Ordinal Calís serà complicat, perquè a Ordinal Calís vull recordar que va batre el seu rècord històric, imagina't, una temporada amb aquesta escassetat de neu, doncs Ordinal Calís, que és garantia de neu, que sabem que té una ubicació privilegiada i doncs que rep la majoria de les precipitacions que acaben al Pirineu i que conserva molt bé la neu, doncs, donada la seva orientació, doncs va batre el seu rècord amb més de 210.000 dies d'esquí, no? I en el cas de Palainsal, doncs sí que aquí, que hem patit més les últimes dues temporades, doncs esperem que la neu ens acompanyi. Hem fet moltes inversions per millorar l'experiència del client a totes elles i, com et dic, doncs augmentar la xifra d'ocupació que vam tenir les últimes dues temporades. Jo crec que doncs, si la neu ens acompanya, cada cop invertim en tenir un millor producte, un millor servei, tenir moltes novetats que suposo que repassarem ara i bueno, doncs, intentar ser el més atractius possibles perquè el client doncs, es decideixi a venir a visitar-nos.
Uh-huh. Abans de parlar d'aquestes novetats, pel que fa a tema inversions, no?, que heu anat doncs, tenint aquest any i també de cara al 2025, bàsicament estan centrades en infraestructures, oi? En la millora d'aquestes infraestructures, també en millores, per exemple, de les pistes, no?, de la xarxa d'inhibició de neu de cultiu, una mica tot lligat a fer millor la qualitat del que ja teniu ara, no?
Sí, exacte. Tenim diversos pilars, eh? Jo introduiria aquí doncs, també la digitalització i les experiències gastronòmiques. Ara la repassarem una mica. Però, com dius, sí que la millora de les instal·lacions doncs, és una de les nostres prioritats. Un dels eixos principals de les inversions han estat, doncs, com deies, la xarxa de neu de cultiu. Les inversions que hem fet en els últims dos anys doncs, han permès que una temporada d'escassetat de neu com vam tenir l'anterior tots la poguéssim salvar i amb una nota molt alta i seguir invertint en aquest sentit. Renovem fins a un total de pràcticament 200 canons de neu, inhibidors, i seguim ampliant els quilòmetres de pistes, aquest any amb 5 quilòmetres més coberts amb neu de cultiu, com deia. I després tenim dos grans projectes. Un d'ells és la renovació per complet, que ja hem començat aquest hivern i que ens portarà fins a la temporada 26-27, la renovació per complet de tot el que és l'accés al pas de la casa, l'accés a Gran Valira pel pas de la casa, i el que vol és, doncs hem posat en marxa un projecte que el que vol és integrar tot el que és el casc urbà al poble amb el peu de pista, amb la construcció d'un nou edifici multifuncional on hi ha les taquilles, les botigues de lloguer, els restaurants, l'escola d'esquí, que té un cost aproximat de 12 milions d'euros i que veurà la llum o que es finalitzarà doncs, a la temporada doncs, 26-27. Uh-huh. Bé, com dius, moltes infraestructures, però també, doncs, per exemple, un dels eixos principals de la proposta Gran Valira per aquest any és la gastronomia. I tenim una gran notícia, i és que el Nando Jubany, el xef mestre de Michelin, que tots coneixem, doncs, agafarà la gestió de dos dels restaurants més emblemàtics del sector de Grau Roig, el Vodka Bar i el Piolet, i estem segurs doncs, que serà un gran salt de qualitat amb el que és doncs, la nostra proposta gastronòmica, que ja de fet ja és diferencial i que l'acompanyem també amb un projecte que nosaltres li diem el Snow Club Gourmet, que és doncs, un calendari d'activitats gastronòmiques absolutament diferencials que estan doncs, protagonitzades per tota una sèrie de xefs de primer nivell, entre els quals doncs, hi ha dos o tres d'ells que tenen fins i tot tres estrelles Michelin.
Exacte, això forma part d'aquestes novetats, no?, que anomenàvem al principi. A part d'aquestes, per exemple, quines altres tenim? Ara parlaves també de la digitalització, no?, i d'aquesta aplicació. A part d'això, què trobem també més?
Sí, doncs mira, quant a la digitalització, estrenem una nova aplicació, una aplicació de Gran Maria Resorts que engloba la informació de les tres estacions, que a més de poder consultar en temps real doncs tot el que és la informació de l'estació, incorpora dos principals novetats. Una d'elles és que pots traquejar en tot moment i pots seguir en temps real els teus companys d'esquiada, ja sigui la família, els amics, perquè mentre tu doncs estiguis esquiant en els diferents dominis, imagina't, en el cas de Gran Valira, 200 quilòmetres de pistes, a 215 quilòmetres de pista, un domini molt ampli, doncs tu en tot moment doncs pots veure on estan els teus companys per si en algun moment et perds, no? Aquesta és una, i l'altra és que a través de l'aplicació podràs descarregar una eSIM que amb tres clics et donarà tota una sèrie d'un paquet de dades perquè puguis estar connectat. Sabeu que a Andorra doncs tenim el problema del roaming i el que volem és doncs donar solució a una necessitat que ens transmetia el client de poder estar connectada en tot moment, ja sigui a l'estació com en la seva estada d'Andorra, i llavors doncs aquesta nova eSIM a l'aplicació doncs és una gran novetat que ve a cobrir, com et dic, una necessitat històrica dels nostres clients. I després, doncs a partir d'aquí doncs tenim moltíssimes altres novetats. Us explico lo que tu vulguis, perquè jo crec que hi ha moltíssimes coses. Vam fer una presentació extensíssima a Andorra doncs dimarts, fer la mateixa presentació als companys de la premsa.
Exacte, vam estar.
Dimecres a Barcelona, exacte, dimecres a Barcelona, i ahir ho vam fer a Madrid, la veritat és que en tenim moltíssimes.
Uh-huh. De fet, un dels que va participar, no, a aquesta presentació va ser en Joan Verdú, que ja s'està preparant també per la competició, si no m'equivoco, no, per ser el millor del món, pot ser?
Bé, el Joan ja és un dels millors especialistes del món a la seva disciplina, l'eslàlom gegant. L'any passat va pujar al podi en diverses ocasions i va fer segon a les finals de la Copa del Món.
Exacte.
És una fita històrica no només pel país, sinó per l'esquí del Pirineu, perquè doncs, feia molts anys que no veiem ningú, diguem, cap esquiador ni espanyol ni andorrà doncs, que ocupava aquestes posicions. El Joan doncs està considerat com un dels millors del món i té com a repte guanyar proves ja aquest any de Copes del Món amb el repte fixat també dels campionats del món a Salbach, a Àustria, que el podríem proclamar doncs, campió del món. Uh-huh. Poc a poc, és per nosaltres un orgull a tenir un andorrà ocupant aquestes posicions i per Andorra, com et pots imaginar, i per les estacions, és un ambaixador enorme que ens dona moltíssima visibilitat i que dona credibilitat a tot aquest projecte de Copes del Món que desenvolupem a Gran Valira. I vull recordar que també que desenvolupem tot aquest projecte també a Palarins a l'estiu, que hem organitzat aquest estiu els Mundials de BTT i que seguirem organitzant a l'estiu vinent doncs a Copes del Món de BTT. Bueno, com sabeu, Andorra doncs no parem d'organitzar esdeveniments, forma part de la nostra estratègia per donar doncs una dimensió i una capacitat de comunicació als mercats internacionals que doncs ens ajuda moltíssim a ser reconeguts i a arribar a les xifres d'ocupació doncs que assolim cada any, no? Vull recordar que les estacions d'esquí d'Andorra l'any passat van rebre un total de 2,2 milions de dies d'esquí, que per un país de 85.000 habitants i un total de 9 milions de turistes a l'any, doncs és un gran repte.
Exacte, no està gens malament.
No.
T'anava a preguntar, David, ja per acabar, per algú que vulgui venir a Andorra, què els diries així, breument, què els recomanaries abans de res?
Doncs la veritat és que tenim un país fantàstic que com a destinació turística és absolutament diferencial, perquè no només oferim totes les experiències que podem donar a les estacions d'esquí, sinó que tenim tot un país al servei i amb vocació de satisfer les necessitats del turista i del client, no? Andorra ofereix tota una oferta paral·lela a l'activitat de l'esquí, com és el termoludisme, el shopping, tota una oferta cultural enorme i de diferents activitats a la natura, doncs que jo el que li diria als clients és que entrin a les nostres pàgines web, que entrin a granvarida.com, paralinsal.com, ordinarcaris, o fins i tot a visitandorra.com, on tenen tota la informació del que podem fer al país, que vinguin, ens visitin i gaudeixin del que espero que sigui doncs, un molt bon hivern. I també doncs, vull aprofitar aquí doncs, per desitjar que aquest sigui un molt bon hivern a tot el Pirineu, a totes les estacions, que crec que ho necessitem. I bé, doncs això, dir-los als clients que triïn Andorra, que vinguin a visitar-nos, però també doncs que no es quedin a casa. I si no ha de ser Andorra, doncs que triïn una altra destinació, però que vagin a esquiar i practiquin el nostre esport, que és fantàstic.
Mm-hmm. Segur que serà un bon hivern, David. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos una mica com es preveu aquesta temporada 2024-2025. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, us esperem a Andorra.
I de seguida parlarem també de l'amiant. Aquesta setmana, els impulsors de l'erradicació de l'amiant han tornat a fer una crida perquè es prenguin mesures el més ràpid possible.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Según el EGM, la audiencia respalda el nuevo formato de la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz consigue el mejor dato de los últimos 30 años y supera a su principal competidor con 585.000 oyentes.
Y hoy os preguntamos a vosotros, a los oyentes de la tarde de COPE.
Los oyentes respaldan también el estreno de Jorge Bustos y Pilar Cisneros al frente de Mediodía COPE, con 567.000 oyentes.
Resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600 euros.
Y cada noche 900.000 personas eligen a Ángel Expósito por su manera diferente de hacer radio en la linterna de COPE.
Es un vecino de aquí, de Utiel.
Gracias por elegirnos y por hacer historia con nuestros comunicadores.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Tiempo de juego. Al número 1 de l'esport.
Aparcada la gran Champions del Barça, ara toca trobar el bon camí a la Lliga. I ho vivim amb la mateixa passió dels número 1 de l'esport.
Hola, soy Marc Casado. Escucha los partidos del Barça en Tiempo de Juego. Con Oli, Elena, Paco, Lama. Un saludo.
Tiempo de Juego. Aquest diumenge, des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Barça, Leganés.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Tots els dies.
Momentos.
¿Y cuándo quieres ingresar?
Por mí, mañana mismo.
Pues mañana mismo puedes entrar.
Un programa de confidencias.
Momentos. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas.
Bien. A las matinadas de COPE Catalunya. Parlarás amb un amic.
¿Te gustaría volver con ella?
Me gustaría que volviera a casa.
Luis Rodríguez.
Momentos. Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
L'amiant ha estat i és un dels grans problemes de salut que ha provocat moltes morts durant anys. Ha tornat aquesta setmana a ser notícia, a més, per la crida dels impulsors demanant la seva completa erradicació, i avui ens volem fer ressò sobre el tema. Els impulsors de la llei per l'erradicació de l'amiant a Catalunya han valorat com un pas important aquesta setmana que el govern de Salvador Illa hagi tornat a aprovar el projecte de llei i l'hagi tramès al Parlament per la seva tramitació. Amb tot, assenyalen que encara hi ha molta feina a fer i reclamen que s'aprovi la llei el més ràpid possible. La urgència és clara, diuen. Ho apunta precisament Miguel Moreno, que és membre dels jubilats de Macosa Alstom, afectats per l'amiant.
La urgència està clara, perquè tot l'amiant que hi ha instal·lat s'està degradant, lo que lo mantiene firme, unido, que no hubiera dispersión de fibras, eso se está corrompiendo, está corrompido prácticamente, está habiendo ya liberación de fibras, por lo tanto, eso hay que retirarlo lo antes posible. El tardar, el esperar, etcétera, eso es criminal. ¿Por qué es criminal? Porque va contaminando a la población. Se convierte en un problema de salud pública. Es un problema de salud pública.
En la mateixa línia s'ha expressat també en Joan Maria Soler de la Comissió contra l'Amiant, que ha instat els grups parlamentaris a treballar amb la màxima celeritat i amb un esperit unitari. El retard d'un mes, ha advertit, seran centenars de morts a Catalunya.
És fonamental donar la màxima celeritat a l'aprovació d'aquesta llei, perquè un mes que se retrasi seran morts, centenars de morts aquí a Catalunya pel tema de l'Amiant. Per tant, és una responsabilitat dels grups polítics, és un pes que tenen a sobre i que per això els vam demanar aquest compromís de que treballin de manera ràpida per l'aprovació de la llei i amb un esperit positiu i unitari.
Una situació que ha volgut recordar des dels inicis de Miguel Moreno. Ha explicat quan va començar tot, com va ser el procés i en quin moment van decidir que no podían seguir de esta manera.
Por el hecho de estar en el ambiente, como bien ha reconocido el Supremo en varias sentencias, hay compañeros que han enfermado y han muerto por el amianto. De esos 37 compañeros, 17 han muerto de mestolioma pleural, de la muerte que únicamente, la enfermedad que únicamente provoca el amianto. Y se dice médicamente que allá donde, entornos donde hay una muerte de mestolioma, que es la enfermedad más rara que puede provocar amianto, y la más grave, por cierto, seguro que ha habido en torno a 7, 8 o más enfermedades de otro tipo, de otro tipo de cánceres. Y este es un cáncer fulminante, es decir, en paso de 12 meses desde que se diagnostica, 12, 13, 14, ya hay fallecimiento, no tiene ningún tipo de tratamiento.
Més de 10 anys lluitant. Així és com ho resumeix també Moreno.
Así nos tiramos más de 10 años, yendo a un juicio, a otro. En el año 17 empezamos a plantearnos de que no íbamos a estar esperando a cada uno de nosotros cuando nos tocaba. Eso parecía una ruleta rusa. Dijimos, no, hasta aquí hemos llegado. Tenemos que tomar una posición activa, ¿no? Si no, es que en el ambiente se hubiera ido generando un miedo a ver cuándo te toca. Entonces lo que hicimos fue tomar una posición activa y tirar para adelante. Es decir, nosotros vamos a pasar nuestro resto de jubilación a ver qué actividad hacemos, como si no pasara nada, dedicarnos a ir de excursión, a hacer caminatas, a hacer comidas, que lo hacíamos, lo hacemos y lo seguiremos haciendo. Pero tenemos que hacer algo más. Tenemos que hacer algo más. Tenemos que darle un sentido a lo que estamos padeciendo. Tiene que tener esto unas consecuencias, más allá de que indemnicen ante la muerte. Entonces nos planteamos que teníamos que conseguir poner la vacuna, que bien dice el doctor Tarrés, es quitar todo el amianto de Cataluña, erradicar el amianto de Cataluña.
Finalment van aconseguir reunir firmes i portar el cas a explicar a les majors autoritats, això sí, amb algunes traves pel mig.
Era una lucha que tenía que plantearse con carácter general en toda Cataluña. Y para eso había que dirigirse a las máximas autoridades de Cataluña e intentar conseguir que hubiera una ley que se planteara la erradicación de todo el amianto de Cataluña de forma segura, no de cualquier manera. El amianto son partículas microscópicas que en un milímetro caben 50.000 fibras. Fijaros los millones de partículas que debe tener solo una placa de uralita. Imaginaros con todas las que hay instaladas. Pues eso fue un objetivo que nos marcamos. La forma fue recoger firmas durante un año, cada semana, compañeros nuestros de más de 70 años, de 70 a 80 años y más, fueron por todos hospitales y universidades de Barcelona recogiendo el objetivo que teníamos de 10.000 firmas.
I després de 4 anys de tramitació de la llei, han arribat fins aquí, fins al dia d'avui, en què la llei ja és un fet, encara que, tot i això, hi hagi moltes coses a fer.
Se ha agilizado, se ha ganado un tiempo que, por otro lado, con elecciones y tal anteriores, pues se ha ido atrasando la ley, porque primero el gobierno que hubo de Torra hizo un redactado que llegó a medias, pero casi se terminaba. Después, con el otro gobierno, también hubo problemas. Después, sí que hemos llegado aquí después de 4 años de tramitación de la ley. La ley se aprobó por este gobierno actual el día 3. Para nosotros eso ha sido un paso muy importante para llegar al objetivo, erradicar el amianto de Cataluña de una forma segura. Nos hace falta una ley, y la ley se empieza a tramitar ya. És un pas molt important que lo valoramos com molt important.
Amb tot, també demanen declarar les escoles espais lliures d'amiant i aprofitar el mes d'agost per retirar-lo i fer les reformes necessàries perquè el curs vinent cap centre en tingui. L'estació de Cunit, al Baix Penedès, passarà a ser el hub ferroviari del Pla Alternatiu de Transport durant els 4 caps de setmana que es realitzaran les obres del corredor del Mediterrani a l'estació de Sant Vicenç de Calders. Concretament, seran els dies 25 i 26 de gener, 1 i 2 de febrer, 8 i 9 de febrer i 1 i 2 de març. Els treballs afectaran les línies R2 Sud, R4 i els regionals del Sud, i entre aquestes l'R13, l'R14 i l'R15 seran les que es veuran més afectades, ja que la circulació ferroviària entre la Plana Pica, Moixons i Sant Vicenç de Calders quedarà suspesa i, per tant, aquests usuaris hauran de fer el trajecte per carretera. Es tracta d'un anunci que no ha acabat d'agradar, sobretot entre els portaveus dels usuaris. El president de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Valls i l'Alt Camp, Nil Magrinyà, ha criticat que fer el tram Pica-Moixons-Cunit per carretera duplicarà o triplicarà el trajecte fins Barcelona.
Si el servei ferroviari es manté fins a l'estació prèvia a la de Sant Vicenç de Calders, perquè el tall és a Sant Vicenç de Calders, crec que seria correcte mantenir el transport ferroviari fins a l'estació antiga de Roda Barà, que és una estació prou gran com per estacionar-hi un autobús, i a partir d'allí, sí, fer el transport per carretera fins a Cunit. Però fer el transport per carretera de Picamoixons a Valls, Nulles, Vilavella, Salomó i Roda és que, bueno, duplicarà o triplicarà el trajecte fins a Barcelona.
Per la seva banda, la portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Ana Gómez, ha recordat que els trens continuen arribant tard i que psicològicament els tenen molt desgastats.
Nosaltres seguim tenint les reclamacions de sempre, que els trens no arriben. Hem registrat que pràcticament des que va començar el tall els 4 primers trens del dia arriben tard. I són trens amb els que anem a treballar. Hi ha reclamacions pràcticament de totes les estacions. He passat que semblava el tiquet de la compra. Cambrils els hi falta un autobús del Prat, els hi falta Vilaseca, Altafulla i Torredembarra reclama el tema dels autobusos, maniobres a Picamoixons, l'Avant, que encara segueix sense haver-se arreglat el tema de les tarificacions, perquè representa que és un Avant Express, el de Tortosa, és més, no poden, els surt més car anar de Cambrils a Barcelona que de Tarragona a Barcelona. Són coses que no es poden sostenir i que psicològicament ens tenen molt desgastats, i la veritat és que ara mateix la sensació és completament de deixadesa, perquè la informació, segueixo dient, falla. Els m'han dit que són conscients, que s'han d'arreglar coses, però el que no pot ser és que ningú dia els 4 primers trens arribin tard i llegeixis en un WhatsApp normalitat al servei. Això vol dir que la normalitat al servei accepten que s'arribi 40 minuts tard.
I l'alcaldessa de Benissanet, Núria Morera, assegura estar vivint una discriminació territorial i econòmica i ha aprofitat per exigir que es mantinguin les bonificacions, les quals haurien de finalitzar l'1 de gener.
Trens són curts, la gent va dreta, va de qualsevol manera. La dignitat del viatger no s'està respectant en cap moment, creiem. Volem, almenys mentre durin les obres, si hem de tardar 6 hores en anar a Barcelona, que continuïn les bonificacions i les gratuïtats, i, si pot ser, reforçar el servei d'autobusos també a un cost que sigui socialment i territorialment just.
Tot i això, demanen paciència als usuaris i han defensat la importància de les obres ferroviàries per la millora del servei pels ciutadans del Camp de Tarragona. I avui ens volem preguntar com hauria de ser el metge del futur. Això arran d'un estudi pioner de l'Hospital del Mar i de la Universitat Pompeu Fabra sobre aquests pensaments i aquestes demandes de la ciutadania. En parlem sobre el tema amb el degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra, Joan Ramon Masclans. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, l'estudi el que ve a explicar és que la ciutadania vol metges que siguin més humans i amb una visió integral del pacient. Com es tradueixen aquestes demandes en canvis en concrets en el currículum, per exemple, del grau de Medicina de la universitat?
Sí, a veure, primer, per emmarcar el tema, el grau de Medicina és un grau regulat. És a dir, hi ha unes competències que les metgesses i metges de l'estat espanyol han de tenir, i els de la Unió Europea, i per tant no és que puguem fer un currículum nou a la carta, no? Però sí, és veritat que com arribem a assolir aquestes competències, o si creiem que hi ha més competències que poden assumir, això sí que hi ha una llibertat, i per això evidentment els estudis no són els mateixos els d'una universitat amb una facultat de medicina que d'una altra, no? Aquí és on nosaltres tenim ara un currículum nou i volíem veure, arrel d'experiència que ja té de preguntar a la ciutadania sobre diversos temes a l'Hospital del Mar, si això en docència, i concretament en el grau de la Pompeu, ara que som l'Hospital Universitari de la Pompeu, d'alguna manera anàvem alineats o podia haver-hi algú que ens cridés l'atenció i poder encarrilar-ho cap a una altra línia. I aquí és on, clar, si no preguntes, no saps. I moltes vegades donem per fet coses, perquè nosaltres també som malalts, i per tant també tenim les nostres experiències, però sempre estan molt esbiaixades. I llavors d'aquí va sorgir la idea de fer aquest estudi, i és cert, has resumit molt bé, que els dos grans eixos que ens diu la ciutadania és: volem que qui ens atengui sigui el millor metge possible, per tant volem un metge molt ben format a nivell tècnic i actualitzat, però al mateix temps el que volem és que sigui també humà i empàtic, no? I que tingui una visió integral de mi com a persona, no? I aquí és on després el que hem fet és mirar tots els punts, que són llargs, són molts, i en la facultat el que hem fet és revisar en quins punts ja ho teníem cobert en el grau i en quins punts podíem reforçar-ho, bé sigui amb una optativa, bé sigui insistint en algunes assignatures que ja existeixen, reforçar en alguna cosa que igual fèiem una mica en paral·lel, no? Aquí és on hem pogut constatar que és cert que gran part del que ens demana la societat el grau ja ho té cobert, però hi ha alguns aspectes que sí que o no tocàvem i que per tant farem alguna assignatura optativa, o hem de reforçar en alguna de les assignatures que ja tenim.
Clar, ara normalment no, els metges ja estan treballant en el sector i això majoritàriament no, ja no es pot canviar massa, però els que estudien encara no, sí que suposo que deuen ser força conscients de què és el que volen els ciutadans, no? Fins i tot ells com a persones, no? Perquè com has comentat abans, nosaltres també som malalts, no? Vosaltres igual, i al final suposo que també volen saber què és el que vol el pacient, no? Per tal d'ells poder-ho aconseguir i complir d'aquesta manera. Com es prepara, per exemple, la universitat per integrar diferents disciplines en els estudis de medicina, com per exemple el que deies, no? De ser un bon metge, tenir la part humana, alhora també estar doncs, actualitzat amb les noves tecnologies, la intel·ligència artificial, perquè contínuament també veiem nous canvis, noves incorporacions, no, per millorar doncs, alguns tractaments. Suposo que tot això es deu tenir en compte i les noves generacions deuen créixer ja amb això implantat, no, podem dir. Vull dir, cada cop tothom està molt més actualitzat, cada cop tothom està també doncs, molt més conscienciat de com haurien de ser el tracte cap a la persona, i suposo que s'ha notat aquest canvi de generació també d'un temps cap aquí, no?
Sí, el que passa que a vegades hi ha com una dicotomia de si el metge ha de ser humà o ha d'estar molt ben preparat tècnicament, i pensem que no són dues vies paral·leles, és a dir, són dues vies que fan sinergia, és a dir, el metge pot estar i ha d'estar molt preparat. Preparat vol dir no només amb noves tecnologies, sinó amb el tipus de pacient que també ha canviat, i a la vegada saber que no és un robot, i per tant la tècnica Moltes vegades el que t'ha de fer és ajudar a arribar al resultat del diagnòstic, per exemple, amb més precisió i més rapidesa, i sobretot també guanyar amb seguretat i fiabilitat, però també en temps per poder-ho destinar, doncs, això, a escoltar el pacient, a donar-li la mà, a mirar-li la cara, a mirar-li els ulls, i no estar mirant només una pantalla. Uh-huh. Per tant, no és per separat. Llavors, per exemple, nosaltres la intel·ligència artificial és algo que érem conscients de que no la tocàvem al currículum, i és algo que ja li donàvem voltes, i ara veiem que una de les coses que ens diu aquest estudi és que volen que el metge, doncs, estigui preparat amb intel·ligència artificial i amb les noves tecnologies. Llavors, doncs, reforçarem el missatge de quin paper pot tenir intel·ligència artificial a diverses assignatures i farem una optativa de on es toqui el tema de la intel·ligència artificial. Mm-hmm. Però, per exemple, també ens diuen que el metge ha d'estar preparat amb que cada vegada hi haurà més pacients sèniors, és a dir, la població clar, s'està fent més gran, i per tant hi ha un canvi de paradigma en el tipus de pacient. Això vol dir que no han de saber de patologia pediàtrica? No, però és veritat que avui en dia hi ha més població gran, i població gran vol dir que té més malalties de base, i que a vegades, quan se n'altera una, un equilibri que hi ha de totes les altres es desmunta. Aquesta visió global del pacient més sènior, nosaltres, per exemple, ja la tenim coberta perquè tenim una assignatura a l'últim curs del grau que es titula El pacient fràgil. Per tant, això ho tenim cobert. També, i més amb la pandèmia, hi ha la possibilitat d'accidents múltiples o de catàstrofes naturals o no naturals, com la que lamentablement hem viscut darrerament a València, ens demanen que els metges estiguin preparats per situacions d'estrès, que sàpiguen prioritzar, i nosaltres també tenim en el nostre grau una assignatura sobre patologia crítica a l'últim curs del grau. Per tant, això ho tenim cobert i volem reforçar-ho, i això ja ho teníem previst així, de que facin pràctiques al servei d'emergències mèdiques, per tant, vegin el que és la medicina exhospitalària, roten per urgències, per tant, tot això pensem que ho tenim ben cobert. Uh-huh. Però també ens demanen que el metge surti preparat per gestionar els errors mèdics que poden haver. Que això no vol dir que hi hagi mala praxis, és a dir, són conceptes diferents. Nosaltres això ho tocàvem en el grau, però era algú optatiu, per entendre'ns, no? Opcional. I això sí que, doncs, ara posarem unes càpsules de reforç obligatòries en el rotatori, que just abans que acabi l'estudiant de medicina, doncs, estigui format en quan es detecta que hi ha un error, com s'ha d'explicar a la família i entomar-lo que el pacient vegi transparència, no? Que no que t'amagues quan alguna cosa no s'afecta d'una forma que acabi amb un error, no? Uh-huh. Després, els pacients estan contents de que el metge estigui format en recerca i que es pregunti el perquè de les coses i tingui curiositat científica. Això al nostre grau ja hi entra de ple, perquè tenim un treball de fi de grau que es fa en tots els graus de medicina, que en el nostre cas ocupa més de dos cursos i que pot ser un treball de recerca molt bàsica, de fer contestant una pregunta sobre alguna cosa a nivell de laboratori, o pot ser clínica, i pot ser clínica en l'àmbit de l'hospital o en l'àmbit de la primària. En salut mental també ens demanen molt de que hi hagi un reforç en salut mental. Això nosaltres ja tenim, a part de les assignatures del grau que toquen en aquest àmbit, en el rotatori també fem simulació sobre algun problema de trastorn mental en forma d'actors, i això també és una forma de reforçar, just abans que acabin el grau, temes de salut mental que cada vegada són més prevalents, no? Tot això des del punt de vista de capacitació del metge. Després vindria la visió aquesta més holística, més global, no de que tinc un problema al pulmó i només pensen en el meu pulmó, perquè a la vegada, doncs, puc tenir un problema amb altres bandes, amb altres òrgans o sistemes, i a més això em genera una ansietat, i per tant el metge ha de ser conscient de tot, no? I això, d'alguna manera, el nostre grau ha sortit una mica de l'hospitalcentrisme, que fins ara tenen molts graus de medicina, i ens hem obert més cap a la primària, i una primària més transversal durant tot el grau. És a dir, els nostres estudiants trepitgen l'hospital ja a primer i durant tota la carrera.
Clar, però això és important, també.
Trepitgen primària, des de primer. Sí, nosaltres vam valorar molt si tenia a haver-hi una assignatura de primària, i segurament tindrem una optativa de primària on se'ls explicarà com funciona el model de primària a casa nostra. Però ens interessa més que quan s'expliqui la classe d'asma respiratori ho expliqui un especialista en aparell respiratori, però també un metge de primària, que és el que veu molts malalts d'asma, no? I per tant, a totes les assignatures, la primària, hi ha una certa impregnació, i, ja no, i els estudiants van rotant durant tots els cursos en algun moment per primària. I a més a més intentem que sempre sigui amb el mateix metge de primària, no? Perquè s'hi estableixi com una mentoria, i que l'estudiant se senti d'alguna manera molt proper per veure precisament aquesta visió integral de, que això és molt més fàcil veure des de primària que veure des de l'hospitalària, no? Però també potenciem molt el treball en equip, és un grau que fem molta simulació, però fem algunes sessions de simulació que anomenem interprofessionals, on davant d'un cas amb una aula de simulació, en lloc d'haver-hi tres estudiants de medicina, doncs hi ha un estudiant de medicina, un estudiant d'infermeria i un estudiant de formació professional sanitària. Que aquesta és la realitat que es trobaran a l'hospital. És a dir, l'hospital és veritat que està rodejat de companys, i el treball en equip entre companys, metgesses i metges, és molt important, però també estàs treballant amb infermeria, amb TKs, i evidentment amb literers, amb personal administratiu, i entendre que tothom és important, i quan falla una de les peces, el rellotge deixa funcionar, això ho treballem molt, no? I això pensem que és important. Demanen això, que també potenciem molt el tracte empàtic. Tenim una assignatura optativa que en fem doble edició cada curs sobre humanisme i medicina, a part de l'assignatura obligatòria de relació metge-pacient. I el que reforçarem al rotatori és algo que ens han demanat molt i que tenen raó, i que moltes vegades no hi pensem, i és de que el metge parli clar. És a dir, no parlem amb altres companys de professió, i per tant el llenguatge que hem d'utilitzar és un llenguatge que l'entenguin.
Exacte.
I a més, no només hem de parlar clar perquè ens entenguin, i això també vol dir destinar-hi temps, vol dir que el pacient està nerviós, perquè quan estàs davant d'un metge, que el síndrome de la bata blanca ja genera nervis. Per tant, hem de posar al lloc del pacient, que està nerviós, i que per tant o li expliques molt clar i resumit el que té, o sortirà encara més nerviós i sense haver entès res, no? I això sí que ens van insistir molt, i també en farem un reforç al rotatori del llenguatge que han utilitzat quan sortim de la facultat.
De fet, amb tot això, en Joan Ramon...
Bàsicament,
Exacte. El que ens mostra tot això que esteu començant, bueno, o que ja porteu també implantat en aquests estudis, és aquesta part humana de la que parlàvem, no? Que al final doncs es tenen moltes doncs molts punts de vista en compte, no? Per exemple, això que parlaves de la gent més gran, que cada vegada és més gran, o per exemple això últim que comentaves, no? A part també d'aquesta assignatura que podem dir, no? On s'analitzen els errors que es poden cometre, no? Perquè, clar, no parlem només de mala praxis, no? Que això ja seria doncs una mica més greu, sinó d'errors mèdics que al final, com una carrera més qualsevol, s'aprèn, i també és important doncs tenir això en compte des d'un principi i tocar, com comentaves, l'hospital i doncs tot de primera mà des d'un inici, no? Que és ja quan comencin a posar-se en marxa, tenint en compte ara també doncs situacions de risc com les que hem estat vivint amb això de València, i que siguin conscients des d'un principi sense perdre aquesta part humana que parlàvem. Així que t'agraïm moltíssim que ens hagis explicat doncs tot això, no? Tan, de manera tan completa com ho has fet. aquesta radiografia de com hauria de ser el metge del futur i els metges que esteu també doncs ara formant perquè d'aquí uns anys puguin ser els del futur i siguin de la millor manera possible. Així que moltíssimes gràcies.
Exacte.
Per explicar-nos-ho.
No, gràcies a vosaltres per l'interès.
I tant de bo així sigui.
Qualsevol cosa ja ho sabeu.
Merci, igualment.
Perfecte. Moltíssimes gràcies. Adéu-siau, bon dia.
I en uns minuts descobrim també què és ser un conserge en un hotel de luxe, quina feina fan i quins són els clients que demanen els seus serveis.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
La Navidad es más que...
Es mucho más que luces y adornos. Es estar con quien más quieres y a su lado siempre.
Es el nacimiento de Jesús, recordar ese momento y tenerlo muy presente.
Para mí la Navidad es más que regalos, árboles, mantecaos y anís. Es fe, es familia, es olvidar las rencillas, es perdonar, empezar de nuevo. La Navidad son los afectos, la alegría de vivir y el amor.
En COPE, Alberto Herrera comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves? La magia sí que quieres saber. Vuelve la planta 2.5 del Corte Inglés. El lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. Reventamos los precios, solo hasta el 28 de diciembre. Ocasión Plus, tu momento para cambiar de coche. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Com anunciàvem abans de la publicitat, ha arribat el moment de parlar dels conserges de luxe, de les llaves d'oro i dels reptes que dia a dia han de complir. Y ahora queremos hablar de los conserjes, porque ¿qué es ser un conserje? Ángel Massa, conserje durante 47 años y el mejor conserje de hotel del mundo, decía que el éxito de un hotel se basa en un 75% en el conserje. Y hoy, precisamente, queremos hablar de qué es ser un conserje, en qué consiste y cómo se puede llegar hasta ahí. Hoy hablamos sobre el tema con el presidente de las Llaves de Oro de España, Borja. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Omar.
Claro. Claro, ¿el éxito de un hotel realmente se basa en eso, en el conserje? ¿Es tan importante su figura?
Bueno, realmente el conserje como tal es una profesión, digamos, que solamente se da en los hoteles, digamos, de 5 estrellas normalmente, porque es un mostrador independiente de la recepción y básicamente nos dedicamos a cuidar al cliente, cualquier tipo de petición, cualquier necesidad que pueda tener este perfil de cliente. Entonces sí que es verdad que marca mucho la diferencia ese servicio personalizado.
¿Y qué es ser un conserje? ¿En qué consiste este trabajo?
Bueno, pues es una profesión realmente que comenzó en Francia. De hecho, la nomenclatura que se utiliza a nivel internacional es concierge, que es conserje en francés. Y básicamente no, pues nos llaman conseguidores, nos llaman prescriptores de nuestra ciudad, de nuestros destinos. Básicamente nos encargamos de, pues eso, desde la petición más sencilla, que es enséñame en un mapa por donde puedo pasear por la ciudad, hasta peticiones muchísimo más complicadas, pues de organizar itinerarios, de reservar guías, cerrar boutiques, cerrar museos para visitas privadas, aviones privados o, bueno, cualquier tipo de reserva, ya sean restaurantes, de entradas para el fútbol, la ópera. Bueno, pues cualquier cosa que un perfil de cliente con un nivel de exigencia muy alto, que se aloja en los hoteles más importantes del mundo, porque somos una asociación a nivel mundial, Le Clé d'Or, se llama Las Llaves de Oro, pues pueda tener cuando va un destino, ¿no?
Entonces, claro, hablamos de clientes ricos, ¿no? Con dinero, con poder, en este caso, ¿no? Que contactan con vosotros para que hagáis, pues, estos recados, ¿no? Podemos decir.
Sí, efectivamente. De hecho, bueno, los hoteles como el mío, mi hotel es el Mandarin Oriental Ritz Madrid, tenemos un equipo de concierge, de conserjes grande. Yo tengo la suerte de contar con un equipo muy grande, tengo 10 conserjes, pero luego pues todo lo que es la parte de equipaje, de motos de equipaje, de porteros, etcétera, porque nos encargamos paralelamente a la recepción pues de recibir a los clientes y cuidarles. Y efectivamente ellos se contactan mucho antes, ellos no, muchas veces son sus asistentes, ¿no? O agencias de viaje paralelas te contactan mucho antes pues vía email o telefónica. Hoy en día se utiliza el WhatsApp también mucho, ¿no? Porque hay que adaptarse a nuevas tecnologías, pues para pedirte precisamente que les organices 4 días que van a estar en tu ciudad, o incluso que les organices pues un itinerario porque van a estar en varias partes de tu país, con reservas, con guías, con todo tipo de experiencias, sobre todo, que las trabajamos mucho, experiencias exclusivas.
Porque normalmente el tipo de cliente es ese, ¿no? El tipo de cliente es alguien que tenga dinero y con cierto poder, ¿no? Para poder hacer todo eso, ¿no?
Sin lugar a dudas. De hecho, además, pues yo, por ejemplo, cuando viajo con mi familia, pues me alojo en hoteles en los que pues el mismo recepcionista te puede dar un mapa o te puede recomendar dónde pasear, pero el perfil de cliente que se aloja en los grandes hoteles donde trabajamos los conserjes es un cliente que tiene unas expectativas muy grandes, tiene unas necesidades y necesita pues precisamente una figura como la nuestra, que estamos muy conectados en nuestra ciudad, que tenemos los contactos para conseguir cosas que a lo mejor otras personas no consiguen, ¿no? Pues llámese pues desde restaurantes que están completos, que nos conseguimos la mesa, hasta pues eso, cerrar una boutique porque quieren ir de shopping pero ellos solos, o un museo, bueno, cosas más complicadas que ese perfil de cliente sabe que solamente los conserjes de los hoteles podemos conseguir, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuál ha sido, por ejemplo, desde tu vida profesional, ¿no? Desde tu trayectoria profesional, ¿cuál ha sido quizás el encargo más complicado o más curioso que has tenido que realizar?
Bueno, pues yo llevo muchos años en esto, entonces, hombre, no solo he trabajado como conserje, he trabajado en diversos puestos del hotel, pero bueno, hemos visto muchas cosas, ¿no? Pero bueno, pues te puedo contar cualquiera de los ejemplos. Por ejemplo, hubo una vez un jeque árabe que la tarde antes de marcharse se dio cuenta que no había comprado un regalo para su mujer. Y nos llamó cuando pues eran, no sé, las 7 o las 8 de la tarde, diciendo que necesitaba al día siguiente, antes de que su vuelo saliera, era un avión privado pero estaba programado temprano, necesitaba al director de una joyería muy famosa de aquí de Madrid, con varios modelos para elegir uno y llevárselo, ¿no? Y entonces, bueno, pues tuvimos que empezar pues esa tarea que a veces tenemos los consejeros, de ir llamando a contactos hasta que conseguimos estar con el director de la joyería, y al día siguiente a las 9 de la mañana, antes de cambiar la joyería y todo, estaba aquí con varios modelos y se llevó uno de los modelos, bueno, al final dos de los modelos más famosos, ¿no? Bueno, pues ese tipo de peticiones suceden más a menudo de lo que la gente cree, ¿no?
¿Y hay alguna vez en la que no se haya conseguido lo que pedían?
Vamos a ver, nosotros tenemos un lema que dice que el no no existe, porque siempre existe una alternativa. Es verdad que cuando llega un cliente y te pide pues un sábado por la noche que quiere cenar en un 2 o 3 estrellas Michelin, pues por mucho que quieras no decirle no, pues es evidente que va a ser casi imposible que lo consigas, pero siempre existe una alternativa, ¿no? Entonces nos movemos en eso, siempre se intenta. Yo a mi equipo cuando le formamos decimos, aunque te pidan algo que sepas literalmente que va a ser imposible, lo intentas, llamas al sitio, intentas gestionar esa petición, pero si ves que no se puede, como es lo más normal, pues le das alternativa, porque por suerte en nuestras ciudades, en Barcelona, Madrid, hay muchos restaurantes magníficos o muchos teatros magníficos alternativos al que te están pidiendo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuál es la formación para llegar a ser conserje? Ahora hablabas del equipo que tienes, ¿no? Supongo que en los grandes hoteles como este en el que tú estás hay un gran equipo de conserjes, pero ¿cuál es el perfil que debe tener alguien que quiere ser conserje? ¿Tiene que tener ya de entrada muchos contactos, alguna formación específica?
Bueno, pues es curioso, Mar, que con el paso del tiempo, digamos, yo cuando empecé hace 25 años mi carrera, los conserjes realmente eran los mozos de equipaje y botones más espabilados que pasaban al mostrador y empezaban a atender a los clientes, y ya el más espabilado de todos llegaba a ser el jefe de conserjería, ¿no? Sin embargo, ahora yo, por ejemplo, tengo puestos vacantes y hago entrevistas, el perfil es muy diferente. Buscamos gente que, primero, que tenga habilidades tecnológicas, porque manejamos muchísimos sistemas hoy en día, ¿no? Luego tiene que tener una formación, pues, o bien en turismo, en dirección hotelera, o si no, relacionada pues con arte y sobre el arte, etcétera, porque tenemos que tener un conocimiento muy amplio de nuestra ciudad, pero también de cultura general. Y luego, por supuesto, como bien dices, idiomas es fundamental, un mínimo hablar, aparte de tu idioma natal, dos idiomas bien, pero cuantos más mejor, evidentemente. Y experiencia previa también, por lo menos cara al cliente o en el sector hotelero, ¿no? Pero es verdad que la profesión nuestra más bien es lo que yo, por lo menos, la prioridad que doy muchas veces es la actitud, no más que las aptitudes, porque al final un concierge tiene que ser una persona con don de gentes, tiene que ser un poquito friki, que le guste mucho, ¿no? Porque estamos continuamente investigando en nuestra ciudad cuál es la nueva exposición, cuál es el nuevo restaurante, el nuevo bar que ha abierto o el nuevo museo, ¿no? O nuevo musical, entonces necesitas esa energía que a lo mejor hoy es muy respetable, que en otras posiciones igual no es tan necesaria.
Claro, y los años de experiencia aquí supongo que juegan un papel fundamental, ¿no? ¿Hay gente joven trabajando de conserjes?
Sí, de hecho, vamos, tenemos la gran suerte, digamos que Lecledo, como te decía, que es una asociación internacional, somos casi 4.000 miembros en todo el mundo, ¿no? Tenemos a la asociación de conserjes, de concierge a nivel mundial, y aquí en España somos unos 150, pero cada vez hay más gente joven incorporándose, y sobre todo también cada vez hay más mujeres. Estamos ya no en la paridad, pero prácticamente cuando empecé era absolutamente impensable, no me preguntes por qué, que las mujeres trabajaran en un puesto como el nuestro, ¿no? Y es verdad que hoy en día el perfil, lógicamente, como te decía, necesita mucho conocimiento tecnológico, porque hoy en día el cliente, pues a lo mejor está sentado en el lobby enfrente tuyo, te está viendo, pero no quiere hablar contigo, quiere WhatsAppear, ¿no? Y bueno, pues esto también es una necesidad, ¿no? El actualizarse.
Uh-huh. Y ahora, Borja, por ejemplo, claro, cada día imagino que tendréis nuevos retos por delante, nuevos pedidos, ¿no? O encargos, ¿no? Como decís, para poder satisfacer las necesidades de estos clientes. Hoy mismo, por ejemplo, o esta semana, ¿qué tenéis que hacer? ¿Hay alguna cosa así, algún pedido o alguna exigencia de estas que se esté complicando? ¿Hay algo que llame la atención o no?
Pues bueno, a ver, es que entonces necesitaremos 3 horas de entrevista, porque si te cuento esta semana lo que tenemos, no, la verdad que a mí esta profesión precisamente me conquistó. Yo trabajé mucho tiempo en recepción, en ventas, en diferentes departamentos del hotel, porque me gusta el hotel, pero es verdad que esta profesión me conquistó precisamente porque cada día
es diferente.
Es un mundo nuevo, claro. Es un reto nuevo y peticiones nuevas. O sea, esta semana, por ejemplo, pues ayer aquí en mi hotel con mi equipo organizamos una visita a un cliente que quería ir a un secadero de jamones. Y tenemos que organizar toda la visita con el traslado, con guías, con abrir el secadero y que ellos nos enseñara una familia. Mañana, creo que es lo pasado, tenemos un cliente que necesita un helicóptero porque tiene que hacer un vuelo a otra zona de España para una reunión. Bueno, peticiones que son curiosas, o luego están las peticiones pues de a lo mejor un perfil de cliente que necesita un específico tipo de reloj o de zapato y hay que andar buscándolo hasta que lo consigues, bueno, o de bolso, ¿no? Es un y luego está el día a día, que la verdad es que es muy bonito también, ¿no? Atender a los clientes, hacerles felices, el feedback, luego preguntarles cómo fue el día anterior en la visita o en el restaurante al que les recomendaste, ¿no? Es un trabajo que la verdad es que es duro, porque maneja mucho estrés, mucha responsabilidad, pero también es muy agradecido porque el cliente luego lo hace feliz, ¿no? Y fidelizas, que al final es la claro. fundamental tarea del concierge de hotel, ¿no? Fidelizar con el cliente y que vuelva por el buen servicio que ha tenido.
Claro. Cada día, como decías, es diferente, ¿no? Un reto cada día, así que, Borja, no te robamos más tiempo, que seguro que tienes muchísimas cosas que hacer. Gracias por hablar con nosotros y por contarnos esta experiencia, ¿no? Y este trabajo también desconocido por gran parte del público. Gracias.
Un placer, ma. Muchísimas gracias y os espero aquí todos en Madrid o en España, los que estén de fuera.
Ojalá que sí, gracias.
Gracias.
Los pasteleros Tony Vera y Felipe de Santa Cruz se han impuesto a los más de 70 participantes en el concurso Mejor Panetone Artesanal de España 2024 que organiza el Gremio de Pastelería de Barcelona con el apoyo técnico de la Escuela de Pastelería del Gremio. Tony Vera, de la Pastelería Canal de Barcelona, ha ganado la categoría de panetone clásico de frutas y Felipe de Santa Cruz en la categoría de Mejor Panetone Artesanal de Chocolate de España. Hoy queremos hablar con él. Felipe, muy buenos días.
Buenos días, buenos días, gracias.
Antes que nada, enhorabuena por este Mejor Panetone de Chocolate de España. ¿Te lo esperabas, el premio?
No sé si diría me lo esperaba. La verdad que es la primera vez que concursaba. Nos hemos presentado o me he presentado porque, bueno, considero que el producto está bien, está en un buen nivel. Entonces, bueno, un poco por eso fue que este año decidimos presentarnos. El año pasado fue la primera vez que lo hacíamos. Esta es la segunda, por así decir. Llevamos un año y casi dos años abiertos aquí la pastelería. Y bueno, el primer año no lo hicimos. Cuando recién abrimos en noviembre, hace ya dos años, no lo hacíamos por tema de personal o lo que sea, íbamos de a poco. El año pasado fue la primera vez que lo hicimos, tuvo muy muy buena repercusión. Entonces este año ya quizás con un año más, bueno, el equipo fue creciendo también y este año me sentía capaz de, bueno, poder presentar algo en condiciones. Y bueno, ahora hemos tenido suerte, por así decir, que creo que hay una cuota de suerte. Si bien hay que tener un buen producto, una buena calidad y saber lo que estamos haciendo para poder presentarlo. Pero bueno, ahora trataremos de hacer lo mejor posible para todos los que lo quieran probar, esté disponible, ¿no?
Claro, hablabas de suerte, pero la suerte conlleva trabajo también, ¿no? Sí que es cierto que hay un pequeño porcentaje, ¿no?, que al final es pues el destino, ¿no?, o esa suerte de la que hablas, pero
sí,
el trabajo que hay detrás influye muchísimo, ¿no?, y es la gran parte.
Son muchas horas, mucho esfuerzo, mucho estudio, sobre todo. Es un producto que, bueno, a mí me llamó la atención. Yo soy más pastelero que quizás llamarlo panadero, ¿no? Pero a mí me parecía una preparación o una especialidad que toca pastelería, que toca evidentemente panadería, porque hay harina, porque hay fermentaciones, porque hay masa madre. A mí me parece hoy, si tuviese que englosarla y llevarla al ámbito de una pastelería como tenemos hoy, que también hacemos pan y tal, pero bueno, me parece a mí la preparación más compleja que podemos llegar a tocar, ya que tienes masa, tienes sabor, tienes chocolate, tienes fruta, tienes combinación, o sea, toca un poco todo. Pero bueno, a la margen de eso, a lo que quería ir es, me parece la preparación más compleja de este mundo del cual hacemos. Yo creo que si no está la más compleja para muchos, estará ahí, pero al menos para mí lo es. Fue lo que me llamó mucho la atención en su momento y me gustó la idea de incursionar. Llevo cuatro años, tampoco podría ser más, pero bueno, llevo cuatro años quizás desde el primer momento en que empecé con esta preparación a tocarla, a probar, a investigar, a capacitarme también en el tema. Y bueno, tocó este año, bueno, recibir el premio, bienvenido sea. Hay un equipo fuerte atrás que me acompaña, que está conmigo, al pie del cañón, mi familia también, que evidentemente, bueno, los que conocen el producto y lo que toca la producción no es la más simple, requiere un poco mucho de eso, de horas, de trabajo, de sacrificio. Bueno, al final estas son cosas que a uno le tocan el hombro, por así decir, y dices, o sea, todo lo que has hecho vale la pena y bueno, ahora para adelante, ¿no?
¿Cómo es el panetone que haces tú y que hacéis en todo el equipo?
Bueno, es un panetone. Hacemos tanto fruta clásico como de chocolate. El de chocolate, que es el cual nos toca hablar esta vez, el de chocolate es un, para mí, es un panetone goloso, ¿no? Si bien es una masa dulce, pero bueno, está bien balanceado con los chocolates que le ponemos. Hacemos también, tiene un poco de cacao en polvo para también darle un poco de potencia, de sabor también. Diría que es ligero a la misma vez. Si bien es un poco contradictorio, es una pieza de pan, pero es como un brioche, a veces muchos lo llaman como un brioche de chocolate, que a uno lo lleva quizás algo pesado o denso quizás, pero no, esto es algo súper esponjoso, súper sedoso, diría, sería la palabra en boca, y perfectamente, no sé, nosotros vendemos aquí el de 750 gramos en la tienda y doy fe y lo he visto, dos personas y quizás tres se comen uno entero en con un par de cafés y charlando por la tarde, ¿no? Es súper eso. Si lo tengo que caracterizar, diría que es súper ligero, súper hasta cremoso, por más de que no hay una crema adentro, pero es una miga muy, muy ligera, que es lo que lleva el trabajo que tiene detrás de tres días de trabajo para lograr esa textura, ¿no?
Tres días para poder hacer uno de estos panetones. ¿Cómo fue? Hablabas de la experiencia en el concurso el año pasado. ¿Cómo fue en comparación a esta, la de este año?
El año pasado no me presenté. El año pasado era, quizás se cumplía el primer año abierto de la pastelería Madeleine, donde estamos aquí en Poblenou, en Barcelona. Uh-huh. Era el primer año que lo hacíamos porque empecé a tener un poco más de gente al lado mío. No me daba quizás para presentarme en un concurso porque, no me sentía cómodo en ese momento. Creo que las cosas también se dan cuando uno las busca, cuando uno quiere, hay que estar preparado para eso también. Y bueno, este año dije, creo que este año ya toca, entonces este año la idea fue presentarnos y pues adelante.
Y además con tanto poco tiempo, ¿no?, llevando en la pastelería, supongo que además también sorprende muchísimo más, ¿no?, este premio con todo tu equipo. Además, si no me equivoco, en 2016 te instalaste en Ibiza, ¿no? Eres argentino. Te formaste como pastelero en Buenos Aires, o sea, has ido por muchísimas partes, ¿no?, del mundo, y hace muy poquito que estás aquí, y mira, con un premio entre los brazos, ¿no?
Sí, es verdad, o sea, como bien has dicho, todo lo que has dicho de 2016, y me vine para este lado a enfocarme 100% en pastelería, seguir mirando, bueno, lo que uno miraba desde revistas o desde las redes, desde la otra punta del mundo. Bueno, venir a este lado y capacitarte con la gente que uno miraba, o incluso tener la posibilidad de trabajar con gente que uno admiraba, o no sé, me tocó trabajar con Eric Ortuño en el atelier, siempre lo menciono porque la verdad que fue me marcó mucho mi carrera, por así decir, y sobre todo también en esta disciplina de panetones, estuve con él un tiempo, y nada, haberlo visto siempre por revistas y tal, y de repente estar trabajando con él, y estuve dando clases con él en el atelier y demás. La verdad que, bueno, se fue preparando, haciendo un camino. Hoy me toca estar aquí en Madeleine, hace 2 años que abrimos. Es poquito tiempo, sí, pero bueno, también las cosas a veces bien hechas tienen sus frutos, ¿no?
Exacto, exacto. Llevabas ya muchísima preparación antes de todo esto. ¿Cómo fue la deliberación del jurado? ¿Cómo fue vivirlo? ¿Qué es lo que destacaron, por ejemplo, de tu panetone? ¿Cómo lo viviste, toda esa experiencia y el concurso en sí?
Bueno, la degustación en sí no estás presente, sino que ellos reciben el panetone, lo recibieron el día anterior para hacer la recolección en el gremio. Luego, al día siguiente, ellos hacen la degustación por la mañana, en la fira en este caso, y luego la entrega de premios es por la tarde. La verdad, si tengo que ir paso a paso tu pregunta, o sea, lo viví evidentemente con muchos nervios. Internamente sabía que el producto está para mí muy bien logrado, bueno, lo demuestra un poco, ¿no?, lo que terminó sucediendo, pero de ahí a que suceda, bueno, como tú lo has dicho, son 60, 70 personas que participaron de toda España, hay mucho nivel, cada vez nivel más alto, cada vez hay más gente que se capacita en el tema, cada vez hay también, porque los clientes lo buscan y lo piden. Es un producto que está creciendo cada vez más, está en auge, ya lo sabemos. Y nada, la verdad que en el momento estuve con mi equipo, con mi familia, disfrutando el premio en el momento. No tuve quizás el tiempo para hablar con cada una de las personas que estaban en el jurado. Sí, evidentemente he recibido la felicitación de cada uno de ellos, que al final son profesionales del sector y siempre está muy bien. Pero bueno, ya tendría que tener alguna charla a ver qué fue lo que más les gustó, por así decir. La verdad y sinceramente ayer no me dio tiempo con todo a quizás tomarme el tiempo de preguntar quizás más detenidamente, que me den detalles, qué fue lo que más les gustó y tal. Pero bueno, ya eso me quedará. Ahora me preparar aquí la producción, organizar un poco todo el obrador, que bueno, esto cambia mucho, ¿no?
Exacto, lo importante es que ganasteis el premio, ¿no? Y que a partir de ahora toca seguir trabajando, ¿no?, para seguir superándoos a vosotros mismos y seguir haciendo este panetone, ¿Qué es lo que tenéis pensado hacer, aparte del panetone? ¿Tenéis alguna cosa más en mente? Decías antes que eres más pastelero que no panadero, entonces, ¿algún pastel que veremos también
bueno,
prontito por ahí?
La verdad que esto ahora, como que ayer no me podía ni dormir, ¿no? Porque, bueno, claro. Ahora hay que pedías una cantidad de mantequilla y ahora, pues, no sabes ni cómo. Bueno, colegas y conocidos te dicen una cosa, gente que ha tenido la suerte de ganarlo también y tienes el comentario, tuve algún comentario ayer, en plan, bueno, prepárate. La verdad que es un equipo que es un equipo joven, que tocamos pastelería, tocamos panadería, tocamos bollería, todo en un buen nivel, siguiendo la línea francesa, que es un poco la insignia del proyecto este. Hoy, sinceramente, vamos a enfocarnos que todo el mundo que quiera probarlo y que haya disponible panetón, entonces quizás había idea de tener 5 piezas más de bollería. Bueno, ahora hay que centrarse en algunas cosas. El panetón, evidentemente, este año habrá que darle un poco de no sé, de tiempo extra para poder acudir a toda esa demanda que seguramente tendremos. Pero bueno, después, no sé, este año también somos nuevos. El año pasado no tuvimos tiempo de hacer turrones porque no nos daba la vida. Este año tenemos ganas de hacer unos turrones especiales para este año que se van a lanzar ahora en breves, en las próximas semanas. Luego tendremos el panetone clásico, el panetone de chocolate. La idea es también hacer un panetone, una edición especial. Es una pastelería francesa, sí, entonces, bueno, hay una idea de hacer una especie de Paris-Brest, que es un postre típico francés, y hacer la masa del panetone que ganó este año el mejor panetone de chocolate y hacer una fusión con Francia y que sea un guiño a Italia, Francia y, bueno, Barcelona, que estamos aquí, ¿no? Un poco eso será seguramente lo que habrá. Habrá quizás seguramente alguna sorpresa sobre la marcha, pero bueno, eso es un poco lo que haremos este año. Tendremos, sí, nuestros típicos postres que ya teníamos quizás el año pasado. Cambiaremos algún pastel de año nuevo, de Navidad, para el que quiera un pastel para casa o lo que sea. Pero bueno, aquí tocamos muchas cosas.
Sí,
hacemos galletas, hacemos pastelería, hacemos bollería, hacemos panadería, fermentación en frío, masa madre. Bueno, es un lugar que...
De todo.
O sea, tocamos muchas cosas. Invito a todo que quiera a conocernos, que esto también lo que te da es eso, es un poco también de visibilidad, gente del sector, gente de no el sector, gente que le gusta el producto artesano con el cariño que lleva. Bueno, invito a los que quieran venir a conocer lo que hacemos y aquí estaremos.
Tenéis muchísimas cosas preparadas, además ahora que viene Navidad lo tendréis además muchísimo mejor, ¿no? Para poder estrenaros con nuevas propuestas y con estas, bueno, los turrones, ¿no? El panetón, al final todo esto. En la mejor época del año para comerlo es ahora en Navidad, así que va perfecto.
Sí, sí.
Felipe de Santa Cruz, muchísimas gracias, enhorabuena por este premio.
Por la llamada y gracias por las palabras también.
Y ojalá podamos probar muy prontito este panetón. Gracias.
Aquí estamos. Hasta luego.
La propuesta de reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales ha generado, de hace un tiempo hacia aquí, un amplio debate en España, especialmente entre pymes y autónomos. Esta medida, que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, podría tener importantes implicaciones en la gestión, operatividad y competitividad de estos sectores que representan una parte fundamental del tejido empresarial del país. Hoy queremos hablar de si realmente es una buena idea esta reducción de jornada y si es posible que se implemente más pronto que tarde aquí en España. Hablamos con el socio fundador de Value Consulting, Yannick Chartón. Yannick, muy buenos días.
Buenos días.
¿Es posible que dentro de un tiempo tengamos esta jornada laboral de 37 horas y media?
Sí, es más que probable que la tengamos. Lo único es de calcular y medir bien el impacto en las pymes y los autónomos, sobre todo con el aumento de los costes operativos que esto supone.
Menos horas, más productividad. ¿Esto será así o no?
Menos horas, más productividad, será así porque es una obligación para las pymes. No van a poder ni contratar para sustituir a 2 horas y media de 1, 2, 3 personas. Así que sí o sí van a tener que adaptarse para tener más productividad y compensar la bajada de la jornada.
¿Y cómo afectaría el hecho de trabajar menos horas y producir lo mismo? ¿Crees que será positivo para los trabajadores?
Por los trabajadores hay dos aspectos. Será positivo porque más tiempo libre, pero puede tener también un impacto negativo porque las empresas van a tener que reorganizarse, cambiar métodos de trabajo, y eso puede afectar negativamente la moral de los empleados y crear incertidumbre también.
Uno de los principales desafíos es el impacto de esta productividad de la que hablábamos. Ahora decíamos que para los trabajadores podría tener una parte positiva y también una negativa, pero para las empresas en general, supongo que también depende del sector, ¿no?, en el que se trabaje y cómo podrá afectar esto, ¿no?
Sí, hay sectores que por los cuales va a ser mucho más complicado de optimizar todavía algo muy optimizado y que el tiempo no trabajado sí que tiene un coste, como la hostelería o la construcción, por ejemplo. Las empresas de servicios sí que tienen más posibilidad de optimizar todavía procesos y entonces de no sufrir tanto el impacto de la bajada.
Una de las cosas a destacar es también, ¿no?, la implementación de nuevas tecnologías que vosotros mismos decís que puede ser una solución, ¿no?, para mitigar estos desafíos. En este caso, ¿las tecnologías jugarían a nuestro favor si reduciéramos la jornada laboral?
Sí, efectivamente. Eso es una de las soluciones para contrarrestar eso. Es invertir en nuevas tecnologías, también en formación. Y la solución no es solo las nuevas tecnologías, es también cómo el gobierno, el Estado, va a ayudar, vía subsidios, vía ayudas fiscales, a acompañar a las empresas a utilizar estas nuevas tecnologías.
Hablábamos de un periodo corto de tiempo, ¿no?, para implementar esta reducción de jornada laboral. ¿En qué momento crees, Yannick, que vamos a empezar a ver esto, que esto sea una realidad, esta jornada laboral de 37 horas y media, que se empiece a implementar ya en algunos sectores o en algunos trabajos? Más o menos, desde tu experiencia, ¿no?, desde tu misma opinión, ¿cuánto crees que vamos a empezar a ver esto?
Bueno, es que, de mi opinión, necesitamos, eso es más bien voluntad política, ¿no?, pero necesitamos un periodo, algo muy flexible para poder implementarlo. En una empresa clásica, una pyme y por los autónomos, lo oportuno sería de esperar por lo menos un año hasta desarrollar toda la posibilidad de optimizar la productividad, o sea, de subir la productividad para poder mantenerla. Así que, para mí, el plazo lógico sería que empezamos poco a poco hasta llegar a esta jornada en 2026.
En 2026. Pues veremos si es así. De aquí a 2 años, bueno, 1 y medio, ¿no?, podemos decir también casi, sí, casi. Veremos si esto es una realidad, si acabamos trabajando menos horas y si producimos, en este caso, lo mismo. Yannick, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Y te llamaremos en 2026 para que nos hagas una...
Sin problema, estaré aquí.
Exacto, una radiografía de a ver cómo va. Muchas gracias, que vaya muy bien.
Muchas gracias, hasta luego, buen día.
I continuem en una estona per parlar de la Fira de Santa Llúcia, que des de fa dies està en ple rendiment, aprofitant que ja queda prop d'una setmana per Nadal.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Diciembre es tiempo de villancicos, de encuentros, de turrón, de luces.
¿Cómo mola?
Y en la radio también tiempo de juego.
¡Comienza el partido!
Este sábado en COPE, Rayo Vallecano, Real Madrid.
¡Vibra el Metropolitano!
El domingo, Atlético de Madrid, Getafe. Fútbol Club Barcelona, Leganés.
¿Cómo se llama este programa, Maldini?
Tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service.
Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service.
Momentos de Luis Rodríguez.
Luis Rodríguez.
Momentos con Luis Rodríguez.
tots els dies.
Buenas historias, buenos casos. Y bueno, y el Luis ya no te digo más. Es un fenómeno.
A les matinades de COPE Catalunya.
Momentos de Luis Rodríguez. Los solos.
Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez. Viu els teus moments a COPE Catalunya. A COPE Catalunya.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta un 15% en electrónica y electrodomésticos. Solo hasta el 16 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es. En tienda web y app.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya y Andorra, a Mar Puerto.
La Fira de Santa Llúcia de Barcelona és una de les més conegudes en aquesta època de l'any i rep milers i milers de visitants. Avui volem parlar d'ella. La Fira de Santa Llúcia ja ha començat aquest any, però ho ha fet una mica més tard que el Nadal passat, que va ser més llarga. Mentre que el 2023 les parades van obrir el 24 de novembre, aquest any han apujat la persiana 5 dies després, el dia 29. Tot i això, els comerciants han encarat la fira amb optimisme. Fins al 23 de desembre, la fira acull fins a 215 parades de productes nadalencs de tot tipus a l'Avinguda de la Catedral. Aquest any han passadissos més amples i 15 arbres de Nadal il·luminats al llarg del recinte i l'horari per tots els dies laborables i festius serà de 10 a 9 de la nit. Es tracta de la fira nadalenca més antiga del món, amb 238 anys, i d'aquí la història de que la majoria de paradistes portin tota la vida paradetes que han passat de generació en generació i que han contagiat la màgia del Nadal de pares a fills. Nosaltres ens hem desplaçat fins allà per parlar amb alguns d'aquests paradistes per saber com porten l'estrena i també els canvis d'enguany. A més, tots tenen històries apassionants. De fet, el marit de la Maria del Carme, de la parada número 5-6 de figures, explica la trajectòria que han tingut al llarg de tota la seva vida.
El que representa la fira, que en diem nosaltres més curta, perquè si ha de venir públic, vindrà igualment. El ser més llarga depèn de com coincideixen les festes de cara als permisos per l'Ajuntament, etc. Però per nosaltres no hi ha problema. El muntatge ho portem tan introduït ja que ja és normal. Després de 50 i pico d'anys, jo, la mestressa, que és la titular, hi va néixer. Nosaltres fem la figura tradicional de pessebre, feta de fang, el que en diuen arcilla de moldear, i els complements fets amb suro, fusta, etc. Tot això està fet a casa. No està comprat ni fabricat ni res. Només la matèria prima que utilitzem i la remés pues, són les mans. Ella hi va néixer amb els seus pares, la família, i per tradició anem mantenint-se. Jo m'hi vaig incorporar més tard.
Els comerciants afirmen que enguany estan tenint poques afectacions pel canvi de calendari i que les previsions són bones. Albert de l'Ofeu, artesà del Pessebre i president també de la Fira, fa una radiografia general d'aquest any 2024.
No, en principi, aviam, l'any que és més curta, doncs tens un cap de setmana de menys. Normalment es reparteix bastant. Això ve degut, la família ha començat abans aquest any. Nosaltres vam decidir fa molts anys començar l'últim divendres de novembre, amb el que un any la fira és més curta i l'altra és més llarga. els dies de muntar a tots ens falten hores, falten, en fi, els nervis, perquè bueno, sempre anem fent carreres, però bueno, és el de cada any. La Fira de Santa Llúcia, afortunadament, és la, jo n'he fet moltes arreu de Catalunya i és la que tira amb més força, amb molta diferència. No, no té, és difícil aquí de calcular o de tenir previsions, però nosaltres sempre esperem una bona acollida i aquest any se concentrarà més perquè hi ha menys dies festius, el pont cau són 3 dies, altres anys ja en quasi 10 dies, quan cau 6 i 8 dimarts i dijous tens 10 dies de molta gent, aquests, doncs els caps de setmana que hi ha seran més concentrats i també probablement es vendrà més entre setmana. El que gana és la figura més mediàtica, però el que més es ven doncs, són els naixements, el que és el pessebre, que és per on comença la majoria de gent. Després hi haurà gent que vindrà a buscar l'arbre, que vindrà a buscar els complements de verd, vull dir, bueno, també tenim complements de la part d'artesans, d'artesania, de regal, d'objecte de regal, vull dir que a la fira tenim una miqueta de tot.
Hi ha parades dedicades a la venda d'arbres nadalencs, guarniments, figures pel pessebre i també una àmplia oferta gastronòmica. Des d'aquest cap de setmana, els més previsors ja poden comprar arbres nadalencs, guarniments, com també dèiem, figures pel pessebre, o gaudir d'una àmplia oferta i productes artesans, tot després de que la tendència dels darrers anys hagi estat avançar la data d'inauguració fins a ser-hi present un mes abans de Nadal. Entre els paradistes, com heu anat escoltant, hi ha opinions de tot tipus, des dels qui asseguren que els visitants s'esperen a més endavant per comprar o els que expliquen que estan satisfets amb aquestes vendes. Però parlant de decoració, la Maria Estrella, que treballa en una d'aquestes paradetes de guarniments nadalencs amb la seva mare, explica que a la gent li agrada molt decorar, però que anys enrere sí que és cert que es venia una mica més.
Antigament es venia molt més, però ara sí que va sortint, cada vegada va sortint més.
I el canvi de calendari, que comença una mica més tard aquest any la fira, us afecta?
Bueno, suposo que algú afectarà, però no crec. Jo crec que la gent, si sap que comencem una mica més tard, pues vindrà més tard.
I ja està, no?
I ja està. Jo porto 35 anys fent la fira. I la meva mare porta pues, tota la vida perquè era petitona quan el seu pare i la seva mare feia l'electricitat de la fira.
Ve de família?
Ve de família, sí.
I t'agrada seguir aquesta tradició de família?
Pues sí, la veritat és que sí, que m'agrada.
També, no sé si tens fill o no?
Sí, tinc fills i tinc net i tot això, però al nen li encanta vindre.
Li encanta.
Sí, als meus fills no tant.
I a casa vostra el Nadal deu ser increïble, no?
Bueno, no te creguis. Molta fira, però a casa poca cosa.
Poca cosa, ja esteu farts de tenir
de tanta coseta, sí.
Com és habitual, les parades més nombroses són les del sector de pessebres i figures tradicionals. També trobem parades de productes per regalar, artesania o d'altres dedicades a la venda de bets i plantes de Nadal. I nou sector també, com anomenàvem abans, de l'alimentació. S'hi poden trobar embotits, formatges, castanyes, xurreries i llaminadures, entre altres productes. Però nosaltres hem volgut parlar amb l'Edurne Costa de la parada d'artesania Pessebres Costa, tota una generació també dedicada a aquestes figures de Nadal, on fins i tot el seu pare, que és el cap, podem dir, de la parada, l'assigna per tots aquells clients que venen a comprar-li. Això és el que ens ha explicat.
Jo sóc tercera generació, aleshores aquí ja faig una miquetona de història, però el meu pare i el meu tiet, amb 7 i 9 anys, a l'avi va dir, es té que menjar a casa, a treballar. I amb un carretó venien cada dia des de la Ronda Sant Pau a muntar i desmuntar. Mon pare, en pla, amb 7 anys, doncs anava demanant parts, era un nen i nou el meu tiet, goita. I fins i tot a l'Instagram surt la història del meu tiet, que ara ja no està, les artesanies que fèiem d'artesans que malauradament queden pocs.
Queden pocs, però en el teu cas, de família, no? Has agafat el relleu de tota la família. I t'agrada fer això? Continues? No sé quants anys portes tu fent això.
Ui, des de petita, clar. Clar.
Ja potser no és ni una feina, no?
No, per mi és un plaer. Jo, per mi és màgic, això. Per mi són unes vacances entre cometes. Nosaltres no, jo no visc d'això. Jo visc d'una altra cosa, no de la Fira Santa Llúcia. Però si jo no vinc un any, això es perd. Tindria que passar alguna cosa, podries demanar una excedència, però no és aquest el cas. És a dir, aleshores, clar, fer la fira i que vingui el relleu, que tinc bessons, i que segueixin a les costa.
Sembla que els agrada o no?
Sí, els agrada.
Els agrada.
Els agrada.
I què és el que veneu?
Artesania de suro. principalment.
I ho feu vosaltres, sí. En casa vostra, suposo,
sí, sí,
no?
Sí, 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 ratets, perquè ja et dic que ens dediquem a una altra cosa.
I com porteu el canvi del pas del temps, no?
Bueno, hi ha una mica el tema de l'internet, bueno, comprar-se online, tot aquest tema fa mal. Totes les grans comerços també fan mal, no? A lo que és la Fira Santa Llúcia. La Fira Santa Llúcia és una tradició. Anem a fer un passeig a la fira. Anem a fer tradició, eh? Que no hem anat. Fan el passeig i marxen. Si tothom vingués i comprés una cosa, no anàvem a parar els que estem aquí, doncs una altra gaicanteria, que es diu, no? Però no, és a dir, però el que passa és que, bueno, jo m'he coita com estic decorant, ara no ho estan veient els que escolten, jo estic decorant la meva parada, perquè la meva parada és màgica, de pessebre es costa, i, bueno, doncs amb els nens que segueixin i pugin, i em venen clients que no estaven casats, s'han casat, han tingut fills, els fills ja són grans, i això fa il·lusió.
I ja us coneixeu, fins i tot.
Sí, abraçades, em venen i abraçades, i és molt xulo. És molt xulo.
I a mi em fan firmar.
Sí, fins i tot.
El que fem, sí.
Imagina't.
I ara els dic, si és cart, si te'l regalo jo, el galliner o el que sigui, no? Jo et cobraré la firma només. Contents, sí, tothom som contents, sí.
A casa vostra, el Nadal, es deu viure d'una manera espectacular.
Has fet un bingo, perquè estem esgotats al Nadal.
O sigui, no arribem.
Home,
Nadal,
és un mes que nosaltres aquí és tot el dia. Arriba Nadal i bé, sí. Jo els meus bessons els he deixat parat al pessebre, ja. Perquè em diuen, mama, el pessebre després què? Ah, és a dir, però bueno, no, ja està tot fet, ja està, ells ja tenen el seu pessebre, tot maco, ja està. Ells ja guarniran i faran i ja està. I quan acaba el 23, és que acabem el 23, 24, ja estem.
I ja sou cansats de veure tantes coses de Nadal.
Ni menjar, esgotats, i fred, i desmuntar, organitzar.
Bueno, però aquests dies segur que aquí seran màgics i
la meva parada és màgica.
I tant que sí. Doncs moltes gràcies per explicar-nos la vostra història.
A vosaltres.
I gràcies a tots els que han participat. Ara toca, sobretot, gaudir de la Fira de Santa Llúcia tots aquests dies que tenim per endavant, que com és més curta, l'hem d'aprofitar molt més. Els Mossos d'Esquadra han registrat una mitjana de més de 2 denúncies diàries per robatoris de motos i cotxes a comarques gironines. Una situació per la que la policia recomana lligar les motos i aparcar els cotxes en zones ben il·luminades i que siguin de pas. En concret, l'any passat se'n van sostreure 750, una xifra que ja iguala els robatoris d'aquest tipus d'abans de la pandèmia, amb 741 el 2019. El que més es roba són motocicletes, un fet que els Mossos atribueixen a que la gent no les sol lligar i són fàcils de sostreure. Aquests vehicles van representar l'any passat gairebé el 35% dels que es van robar, seguit dels turismes que van representar el 33%. Ho explica el sotscap de l'àrea bàsica policial de la comissaria de Blanes, David Cabrinetti.
Sobretot ens estan succeint motos 125. Malgrat la majoria de les motos les recuperem, la tendència sobre aquesta cilindrada ha augmentat. El 125 és una moto que la pot conduir moltíssima gent. Hem vist que són motos que a vegades no tenen les mesures de seguretat, que tenen motos amb cilindrades més altes, i també hem vist que són motos que s'utilitzen i una vegada han arribat al lloc on volien anar, les abandonen, i per això és un dels motius que recuperem.
Amb tot, per prevenir robatoris de motocicletes, des dels Mossos recomanen bloquejar-les bé i lligar-les amb cadenat. A més, també aparcar-les en zones ben il·luminades i que siguin de pas. El mateix passa amb els cotxes.
A nivell de motocicletes, el que hauríem de fer és intentar que a vegades la gent s'oblida i es arriba als llocs, aparca la moto i no els hi posa les mesures de seguretat com són els cadenats. Sobretot bloquejar-la bé, posar el cadenat i, si es pot, posem-la a un lloc de pas on estigui il·luminat, que siguin zones no fosques, i si tenim un pàrquing, la podem deixar al pàrquing, doncs millor que millor.
A més, per aquests segons vehicles, es recomana també posar-los sistemes antirrobatori o geolocalitzadors perquè la policia pugui actuar més ràpidament si se sostreu el vehicle. Si tot i les mesures de prevenció, el vehicle acaba sent sostret, des de Mossos insisteixen en la importància de denunciar-ho.
El primer que hauríem de fer ràpidament és trucar al 112, donar avís del lloc on se l'han sostret, de quin model és, la placa de matrícula, sobretot, perquè així ja des del 112 es fa difusió a totes les policies, perquè tinc coneixement de la sostrucció d'aquest vehicle, i en el cas de visualitzar-lo s'aturi i es recuperi. I després, així que es pugui, anar a una comissaria de policia, tant de policia local com de Mossos d'Esquadra, i presentar la corresponent denúncia.
Tot això informant i donant les dades perquè la policia pugui treballar, diuen, el més aviat possible. El Servei Català de Trànsit, juntament amb Mossos d'Esquadra i l'empresa concessionària A+, han fet aquest any 1.230 controls de vehicles pesants, camions i autocars per inspeccionar-ne la ITV i altres condicions per circular. D'aquests, un 37% incomplia alguna mesura. Per exemple, presentava problemes ambientals, d'electrònica o de visibilitat, mentre que el 63% ho tenia tot en regla, una tendència que el 2022 era al revés. El 2022, Trànsit es va trobar que el 60% presentava algun incompliment i per això va intensificar aquests controls. Ho ha indicat el seu director, Ramon Lamiel, preguntat pels controls que es fan d'ITV.
Però el 22, la tendència era al revés. El 60% incomplia i el 40% complia. I ara estem al revés. Ara és 40% incompleix i 60% compleix. Per tant, segurament aquests controls que els vam intensificar, perquè eren uns controls que ja es feien, ja feia anys que es feien, que els vam intensificar, també han ajudat a la millora dels vehicles.
Tot arran de l'accident d'aquest mes d'un autocar a Portea, l'Alta Cerdanya, que tenia aquest document caducat des del 2023. Aquests són els tipus d'incompliments que es detecten en controls de vehicles pesants.
Hi ha temes ambientals, hi ha temes de visibilitat, hi ha temes de l'electrònica, hi ha temes... Llavors es marca que hi ha un incompliment, no? És com quan passes l'ITV, tots uns ítems que tu et revisen, que ens acompanya Plus en aquestes revisions, que és un concessionari de les ITVs, ens diu, doncs, quin incompliment. Així ho tenim classificat per diferents motius.
De la mateixa manera, el responsable de trànsit també ha explicat el que passa amb els vehicles que presenten algun incompliment.
Aquests camions tornen a la casella de sortida i, per tant, se'ls demana que passin un ITV amb tots els ets i uts, no? I que, per tant, revisin allò que no va bé i que vagi bé, no? Com quan tots nosaltres no passem l'ITV, que hem de tornar-hi amb les modificacions fetes, doncs exactament igual.
Per tant, Lamiel ha apuntat que intensificar els controls en els últims mesos segurament haurà ajudat a la millora d'aquests vehicles. I d'aquí una estona ens preguntem com podem estar tranquils econòmicament parlant, i no per culpa nostra, sinó més aviat per les estafes que ja arriben als Bizums.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Es usted médico?
Soy jugador de cartas profesional.
Odiado por unos.
No me gustan los tipos como usted.
Amado por otros.
Ha sido genial conocerle.
Su llegada no dejó a nadie indiferente.
No pienso irme hasta que metamos a Garby en la cárcel.
Terence Hill.
Tú y yo.
Doctor West. El sábado a las 7:45 de la tarde en 13.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. En el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
¿Qué jugada te gustaría repetir cada Navidad?
Reunirnos todos en casa, como cuando éramos pequeños, sin importar dónde estemos cada uno ahora.
Preparar la misma receta que hacía mi abuela, aunque nunca me salga igual.
Me encantaría gritar y cantar que la paz ha llegado al mundo.
En COPE, Manolo Lama comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves? Vuelve la planta 2.5 del Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Cada dia es produeixen milers i milers d'estafes i ara el Bizum és protagonista. Ja en cap lloc podem estar tranquils. Ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. Volem parlar dels Bizums, perquè el sistema de pagament per Bizum va arribar al nostre país l'any 2016 i amb el pas del temps s'ha consolidat fins al punt que milions de persones l'utilitzen per pagar tant petites com grans compres a l'instant. Segons la seva pàgina web oficial, actualment Bizum té més de 27,6 milions d'usuaris actius i la rapidesa i facilitat d'aquestes operacions fa que es promocioni a internet destacant la seva seguretat, ja que està recolzada pels principals bancs espanyols. Però, com amb tot, el creixent èxit de Bizum també ha cridat l'atenció dels estafadors que s'aprofiten de la seva popularitat per obtenir rèdits. Ara, la Policia Nacional està advertint de l'existència del Bizum invers, una nova estafa. Es tracta d'una tècnica emprada per aquests delinqüents per enganyar l'usuari. Mentre la persona creu que rebrà una quantitat de diners, en realitat està acceptant el cobrament d'una suma determinada. Els ciberdelinqüents aconsegueixen el teu número de telèfon i t'envien una sol·licitud de pagament per Bizum. Et demanen que enviïs diners, per la qual cosa has d'autoritzar una operació. Si no es llegeix amb atenció, pots caure, doncs, en aquest frau. Sobre això, precisament, ha alertat la Policia Nacional a través del seu compte de TikTok, on avisen a la ciutadania d'algunes d'aquestes últimes estafes més habituals.
Si recibes un Bizum, el banco no te pide ninguna confirmación. Directamente te ingresan el dinero en tu cuenta. Ahora bien, si tu banco te pide que aceptes algo, sospecha. Puede que estés siendo víctima de la estafa del Bizum inverso.
Parlant de l'anomenat Bizum invers, segons el qual arriba al nostre mòbil una notificació de pagament i moltes vegades no llegir amb atenció pot comportar que fem un pagament innecessari.
Los ciberdelincuentes obtienen tu número y te solicitan que envíes dinero. De ahí viene que tengas que autorizar la operación. Si no te fijas, en unos segundos habrás aceptado y el dinero saldrá de tu cuenta. Para que esto no pase, lee con atención cualquier mensaje bancario y ante la duda, no aceptes.
Per dur a terme aquestes estafes, els estafadors utilitzen diverses estratègies i es fan passar per compradors, venedors, persones conegudes, etc. En aquest tipus de situacions és recomanable posar-se en contacte amb el banc per assegurar-nos de si es tracta d'un frau o d'una sol·licitud real i, sobretot, com diuen, llegir amb molta cura el missatge de la notificació per entendre si es tracta d'un enviament o d'una sol·licitud de diners. Cal destacar, a més, que en rebre diners no es requereix cap mena de confirmació bancària amb codi. En canvi, quan et sol·liciten diners, llavors sí. Atenció amb el que expliquem ara, perquè Google ha decidit que a partir del 4 de novembre eliminarà del buscador la publicitat dels serveis de serralleria a Espanya. La decisió s'ha pres després de que s'exposessin algunes de les estafes de suposats professionals. Una de les víctimes va ser la mare de l'actor i director, Enric Cambray. Un serraller d'urgència li va cobrar 955 euros per obrir-li la porta de casa i més tard li va demanar 700 euros més per tornar a l'habitatge i posar-li el pany. Sobre aquest tema en parlem amb la Marta Rovira, que és subdirectora d'Atenció i Formació de l'Agència Catalana de Consum. Marta, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Són bones notícies, no?, que ja s'eliminin de Google aquesta publicitat dels serveis de serralleria després de que diversos estafadors s'hagin beneficiat d'aquest servei, no?
Doncs sí, des de l'Agència Catalana del Consum hem acollit aquesta notícia de manera molt... Bueno, l'acollit com excel·lent, i també des dels serveis públics del consum, perquè certament ens trobem en circumstàncies com la que tu estaves comentant, i generalment doncs afecten col·lectius, diguem-ne, especialment protegits, com poden ser gent gran o col·lectius més vulnerables, i per tant aquesta notícia del cercador de Google que deixi de prioritzar, no, els resultats de publicitat d'aquest tipus de professionals o intrusisme professional, per nosaltres és una gran notícia, efectivament.
Mm-hmm. Clar, això ja fa molts anys que passa, no? Però s'ha anat incrementant amb el pas del temps, no? Quines estafes o quins abusos podem explicar o podem dir que es fan a partir d'això?
Bé, en general, el que podem dir és que no és que en sigui molt nombrosos els casos que rebem a l'agència, però que, com us comentava, generalment afecta a col·lectius vulnerables, no? Però sí que, lògicament, el fet d'incorporar les tecnologies en el nostre dia a dia doncs també fa que es produeixin aquesta sèrie de picaresques. Els casos més habituals són quan es produeix, com aquest cas que comentava, doncs un servei que diríem d'urgència, perquè és una situació d'urgència, que et deixis les claus a dins o que hagi de venir un serraller. I per tant, en cas d'urgència, doncs s'ha de ser molt, diguem-ne, és difícil dir sigueu pacients o no ens precipitem, no? Però també ens trobem en casos doncs de compres a domicili, que també poden afectar gent gran, o també casos doncs de revisions de gas que no són legals, situacions d'aquestes ens en trobem.
Mm-hmm. I tot això que està passant i aquesta última notícia, no, que hem tingut de que s'eliminarà del buscador de Google aquesta publicitat, és una reclamació, podem dir, històrica, no, del sector. Fins a quin punt hem hagut d'arribar perquè ja s'hagi posat la decisió definitiva, no, d'eliminar-lo? Fins a quin moment hem hagut d'apurar, podem dir?
Sí, certament, i en el cas concret de Catalunya, l'Agència Catalana del Consum, juntament amb el Gremi de Serrallers de Catalunya, ja fa temps que estem treballant de manera, o sigui, conjuntament, per evitar que això succeeixi. De fet, el Gremi de Serrallers té en la seva web un cercador de professionals agremiats. I què diu el Gremi? Diu, compte, no refieu si hi ha adhesius als telèfons, telèfons a les bústies o a les parets, aquests adhesius típics que trobem, no? Uh-huh. Perquè justament el codi deontològic del Gremi de Serrallers ho prohibeix, aquest tipus de publicitat. Per tant, ja sabem que aquí ens hem d'adreçar des de l'agència, mirem també de fer consells periòdicament a través de les xarxes socials per evitar que això passi, i s'ha reivindicat moltes vegades que la gent, el primer que fem, ja no només quan busquem un servei a domicili, sinó també quan volem comprar uns entrades, per exemple, per un espectacle, ens quedem amb la pàgina web que ens surt en el primer resultat de Google. Això sempre s'ha d'anar molt en compte, perquè generalment són empreses que paguen per sortir a dalt, diguéssim, dels resultats, però molt sovint es produeixen aquest tipus d'estafes, no? Perquè l'empresa no és una empresa real. Clar, aleshores, a l'hora d'actuar tant des del Gremi com des de l'Agència Catalana del Consum és molt difícil, perquè des de l'Agència Catalana del Consum puguem actuar, hi ha d'haver una empresa al darrere per buscar doncs una mediació o perquè es pugui cursar una denúncia. Però generalment darrere d'aquestes empreses no hi ha cap adreça fiscal, no hi ha un nom de contacte, o són telèfons que després telefones i no contesta ningú. Per tant, és una reivindicació fa molt de temps. I el Gremi de Serrallers amb nosaltres hem estat treballant intensament i, per tant, s'ha acollit amb moltes ganes aquesta notícia, perquè fa molt de temps que anem al darrere, sí.
Clar. Normalment hi ha molts telèfons, com comentaves, no moltes pàgines web, però ara, per exemple, en el moment de que vulguem posar-nos en contacte amb un professional, no? Com podem confiar en aquesta persona? Què és el que hem de tenir en compte, no? O on hem de trucar per tal de que no ens prenguin el pèl, com, per exemple, han passat amb aquestes persones?
Doncs mira, a veure, el primer que hem de fer és, si no et coneixem cap professional de confiança, sigui per nosaltres mateixos o pels nostres cercles, nosaltres aconsellem sempre primer trucar als gremis dels professionals, en aquest cas del serraller, o bé a través del web, buscar els professionals que estan agremiats. Si pel que fos no poguéssim fer-ho per aquesta via, doncs sempre podem trucar al 012 que ens pot informar, d'acord, del telèfon del gremi, per exemple, o també si tenim contractada una assegurança de la llar, doncs informar-nos si ens ho cobreix, o si més no, si no ens ho cobreix, sempre ens pot donar un contacte. En cap cas, no ens llancem aquests adhesius, que deia que s'ofereixen serveis a tòria dret. I després, el que és molt important, que això també ens dona senyal de que realment estem davant d'un professional, d'una empresa rigorosa, per dir-ho d'alguna manera, és que, abans de tot, sempre recomanable demanar un pressupost. I en aquest pressupost hi ha d'haver doncs, les dades que dèiem abans de l'identificació de l'empresa, hi ha d'haver els serveis que ens inclou, és a dir, què em costarà aquest servei, quin és el cost total de cada, o el cost de cada peça, i el cost final, i també que m'indiqui els recàrrecs, perquè què ens passa sovint també? Doncs que, clar, no és el mateix que a mi em passi una cosa d'aquestes a la tarda d'un dimecres que un dissabte al vespre. Ens poden cobrar per horari nocturn? Doncs sí. Ens poden cobrar de 6 del matí a 10 de la, de 10 de la nit, millor dit, a 6 del matí. Ens poden cobrar un dia festiu? Sí, també festiu. Però mai poden, ens poden cobrar els dos recàrrecs de l'hora. Només un, d'acord? Si coincidíssim. O, per exemple, que no ens poden cobrar per motius d'urgència o allò que es deia disponibilitat immediata. Aquests conceptes estan prohibits pel Codi de Consum. Per això és important, des de l'agència sempre diem que és molt important estar, entre cometes, ben informat, en que tenim uns drets com a consumidors, però també tenim uns deures de saber certes coses. Per exemple, si comprem per internet, doncs també saber que disposem de 14 dies per desdir-nos del que hem comprat. Totes aquestes petites coses ajuden a fer una bona tria del servei o del producte que necessitem. I en aquest cas concret, com deia, és revisar molt bé aquest pressupost previ abans de contractar-ho. No precipitar-nos, llegim bé les condicions.
Perquè clar... Sí. Una de les coses que més crida l'atenció, no?, en aquest tipus de serveis són els preus desorbitats que ofereixen. Amb quin preu, aproximadament, podríem estar segurs de que no és una estafa, de que és real? Quins serien els preus que més aviat ens haurien de fer pensar que ens poden estar estafant?
Clar, d'entrada hem de dir que clar, els preus són lliures, d'acord? Però, òbviament, sempre hem de ser conscients que hi ha d'haver unes forquilles. A veure, en aquest cas dels ferrallers, el gremi, dels seus agremiats, va fer esmena una forquilla d'entre uns 60 i 100.000 euros quan és un dia entre setmana, i posa-li entre 100 i 300 quan és un cap de setmana o a la nit.
D'acord.
Ens movem, per tant, una forquilla d'uns mínims de 100-300, o 60-300, millor dit. Clar, tot el que superi això ens ha de fer sospitar, però ho hem de saber. Per tant, el que et deia, hem d'estar formats. Llavors, què passa? Que des de l'Agència Catalana del Consum, justament el Codi de Consum preveu una infracció que és els preus abusius, i és el que nosaltres perseguim des d'aquí també, amb el cos d'inspecció, que seria, es considera preu abusiu quan és el doble del preu mitjà. Però ja us dic que els preus són lliures i, per tant, els determina el sector. Però en el cas dels grans de serrallers, la forquilla es movia entre 60 i posa la banda alta 300 euros. Més no podem assumir més que tot això.
Clar, imagina't, aquest cas que hem sabut, no?, de la mare de l'actor i director Enric Cambray, parla de 955 euros i, a posteriori, 700 euros. O sigui, clar, parlem de... una quantitat de diners impressionant en aquest aspecte, clar.
Sí, sí, efectivament, i a més en aquest cas va arribar aquí a l'Agència Catalana del Consum i us confirmem el que us deia, no? I clar, primer, quan et trobes en una situació d'aquestes, el primer que has de fer és fer una reclamació a l'empresa, perquè moltes vegades les controvèrsies es resolen entre empresa i particular, i per tant no cal que intervingui l'agència ni cap organisme públic. Però... si no resol, llavors és quan intervenim des de l'Agència Catalana del Consum i el que intentem és fer una mediació perquè s'arribi a un acord entre el consumidor i l'empresa. I si veiem que no s'ha complert la normativa vigent, doncs també és tramitat com una denúncia, perquè llavors el nostre cos d'inspecció miri a veure si realment aquesta empresa està actuant al marge de la llei. Però què passa? Que és que no podem contactar amb l'empresa perquè no existeix. I, per tant, aquí és on ens trobem que limitats des del punt de vista administratiu. És molt important estar format, saber que aquests preus són desorbitats i, sobretot, no precipitar-nos i consultar abans de prendre decisions, no?
Doncs, Marta Rovira, subdirectora d'Atenció i Formació de l'Agència Catalana de Consum, moltíssimes gràcies per donar-nos aquestes recomanacions i per alertar-nos, no, també d'aquestes possibles estafes perquè no ens tornin a passar. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
I ara volem parlar amb el Josep Anton Ortiz, que és pagès de Torrebesses, al Segrià, i que ha presentat un oli que ha produït de les oliveres que cultiva amb música i amb un resultat, diu, molt beneficiós. Avui volem parlar amb ell perquè ens expliqui una mica com influeix aquesta música a les plantes i a l'oli, concretament, i com és que té, doncs, aquesta afició, d'on li ve. Sobre el tema parlem amb ell. Josep Anton, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Clar, el primer que llegim de tu és oli cultivat amb música. Això ja crida moltíssim l'atenció. I el primer que volem saber és en quin moment et planteges o penses que això pot ser útil, no?, i que pot influir en la qualitat de l'oli, en aquest cas.
Bé, jo crec que caldria situar-se a Torrebesses, que és un entorn especial, és un poble que té moltíssim patrimoni, i dona la casualitat que aquí, a Torrebesses, hi ha la finca, la torre, on vivia l'il·lustre Emili Pujol, un músic internacional, una persona amb habilitats especials de la guitarra, que tots coneixem, i ell no va tindre descendència i va donar la seva finca a una fundació que és Aspros, no? Bé, dona la casualitat que, bueno, ens vam enterar i vam arrendar aquesta finca per 20 anys, no? Clar, allí on vivia Emili Pujol, la veritat és que em semblava que no sé, que havíem de rendir-li un homenatge, no? El paratge és preciós, és una vall molt bonica. I vam decidir, ficar un sistema de megafonia per la finca i col·locar, pues, la seva música, evidentment, música suau, música clàssica, ens encanta Mozart, ens agrada molt també, pues, algunes cantants i cantautors que són especials per nosaltres, com, per exemple, la Montse Castellà, que és una noia que pues, ens agrada molt sentir-la, no? Mm-hmm. I altres, no? I així vam prendre la decisió de que al moment que florien les oliveres fins a la collita, ficaríem un sistema de megafonia que es connectava a la primera llum del sol i s'apagava quan baixava la intensitat del mateix. I així, bueno, crec que hem arribat pues, en un producte molt, molt, molt especial.
Mm-hmm. I quins canvis heu notat, per exemple?
Bé, nosaltres els primers canvis els vam veure a les plantes, no? La reacció de les plantes, i nosaltres, a veure, és el sisè any, la sisena collita, aquest any ja és la certificació en ecològic, i el que veiem és a les plantes un estat especial, vull dir, ho notes. Els pagesos notem quan les plantes estan bé, sí que és important regar-les, tractar-les, cuidar-les, però també notes quan la planta està molt bé, no? I veiem, pues, que l'estat de la planta està bé, ideal. Ara que hem cosechat, hem fet la primera premsada, la vam fer el 14 d'octubre, i el Josefina Aran, que és la catadora del panell d'olis oficial del departament, l'ha provat, i juntament també amb amics i amigues seues, ens diu clarament que és un oli diferent. Un oli que no té defectes, que té unes qualitats que ressalten. Per exemple, dir una anècdota, no? Té sabors d'avellana, que no és normal en un oli, no?
Sí.
Es noten coses, no? Aromes, olors... crec que val la pena provar-ho. A vegades les forces molen explicar un producte que esteu i algú pot pensar que, evidentment, que estàs dient pues, totes les excel·lències, no? Però jo crec que s'ha de provar i realment veure si les persones noten també aquest fet, no? Aquest fet especial, diferent, exclusiu, que ningú té a les Terres de Lleida. Mm-hmm. Per tant, us convido a provar-lo.
Clar, tu mateix dius que les plantes, tot i no tenir orelles, senten la música i és a través d'una ona física que viatja per l'aire i que doncs, la poden detectar, que els resultats són ben visibles. Llavors, clar, hi haurà gent que pensarà, ostres, això no és possible, no sé què, però tu assegures que sí, no? Que els resultats són molt beneficiosos i que realment és així, que noten la música, i en aquest cas, com deies, una música més aviat clàssica, no?
Bueno, suau, agradable als oïdos. Pensem que les plantes, evidentment, no tenen sistema nerviós, però sí que actuen per vibracions. Hi ha publicacions, La vida secreta de les plantes, no és un llibre que s'ha fet famós, i estudis, sabem que la música és beneficiosa per els animals, les vaques, les gallines, evidentment, les persones ens encanta, però sí que és cert, hi ha estudis molt clars i molt concrets, que una música agradable, una música de Mozart, fiques una planta ornamental, i la veritat és que és espectacular. Si assíduament ho fas, ho notaràs, al igual que si fiques una música estrident, sirollosa, amb molt volum, pots arribar a carregar-te una planta. I és molt clar. El que passa és que de vegades no parem a fixar-nos en aquests detalls, no? Mm-hmm. Però és cert que la música el que ens està donant és un producte que jo penso que té una mica de, el que diríem, ànima, no? Té una personalitat pròpia, i jo el que us emplaço és a provar-lo, perquè a vegades les paraules, com deia abans, se les emporta bé, no?
Exacte.
Però que per tant, proveu-lo i després parlem.
Tant de bo el puguem provar. Quantes ampolles has pogut fer fins ara, més o menys?
Sí. La finca és gran, té 31 hectàrees i mitja. El que hem fet és una primera pensada molt exclusiva, de 700.000 botelles, de mig litro. El preu de la botella són 15 euros, i la veritat és que el producte és igual. Després vindrà una altra collita, que és un oli, que serà un oli més madur, també de molta qualitat, i es vendrà en garrafetes de llauna de 3 litros, no?
Uh-huh.
Bé, doncs jo crec que tindrem algo molt exclusiu i algo que serà diferent i a un preu més assequible. Per tant, ara podem aprofitar aquestes primeres ampolles i després anirem a la collita d'un oli més suau, més madur.
Exacte. Doncs, Josep Anton, moltíssimes gràcies per parlar-nos d'aquest oli que amb tanta estimació fas, no? Perquè es nota que t'agrada el que fas i com cuides a les plantes amb aquesta música. Estarem encantadíssims de provar-lo, t'he de dir. Moltíssimes ganes ara, a més, després d'escoltar-te, i que continuï així, que continuï aquesta música, no?, amb aquest oli tan especial aquí a Torrebesses del Segrià, i que tothom vingui a provar-lo. Moltes gràcies.
A vosaltres, i que la música ens acompanyi.
Exacte, això mateix. Merci.
Adéu-siau. Adéu.
I fins aquí el programa d'avui. Ara us deixem a Agro Popular i nosaltres tornem demà diumenge a la mateixa hora. Gràcies per escoltar-nos.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.